El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I avui diumenge comencem la primera hora de programa parlant del kit de supervivència. Podríem dir que la Guàrdia Urbana ha preparat per les víctimes de robatoris o furts a les platges. En parlem ja del tema. Ser víctima d'un robatori o d'un furt és sempre passar per un mal moment, però encara ho és més si es produeix a la platja i la víctima es queda sense roba i sense pertinences personals. Per això, la Guàrdia Urbana ha ret un lot bàsic amb roba de recanvi per donar a les víctimes que ho pateixen. Parlem amb el portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Jordi Oliveras. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest kit que heu creat, aquest lot, en què conté? Com l'heu fet? I què és el que té dins per tal de poder atendre a la víctima en aquell moment?
Doncs miri, aquest és un kit que ja fa molt de temps que està instaurat a la Guàrdia Urbana, especialment quan iniciem el grup de platges, i conté una samarreta, uns pantalons, unes xancles i un viatge de metro. Això té molt en consideració el fet de que hi hagi persones que els poden robar o els poden portar la seva roba i, per tant, venen absolutament desemparades i, per tant, doncs, és important que puguem donar aquest tipus d'assistència.
Una de les coses que té, com bé comentaves, és aquest títol, no?, de metro, de transport públic, d'un sol ús, això sí, hem de dir-ho, no?, per facilitar el retorn a casa, no?, el retorn al domicili en cas de no disposar de diners, no?, en efectiu, o en targeta perquè te l'han robat.
Sí, sí, inclou un viatge de metro perquè aquestes persones, si són turistes, doncs que puguin anar directament al seu hotel i, si no, doncs que la persona es pugui desplaçar allà on cregui pertinent.
I, clar, si parlem de robatoris, de furts a la platja, per exemple, què podem fer si ens trobem en una situació d'aquest estil? Com hem d'actuar?
Home, doncs, en principi, el que has de fer és, directament, el més ràpid possible, has d'acudir a la policia, vale? Tant a la Guàrdia Urbana com a Mossos d'Esquadra, donar les característiques físiques de la persona que l'has vist, que t'ha furtat o t'ha robat, i a partir d'aquí la Guàrdia Urbana ja farà les gestions, i els Mossos d'Esquadra també, que siguin pertinents per localitzar les persones o per localitzar les pertinences, si és possible.
També disposen, no?, aquestes víctimes de tríptics, de denúncies en diferents idiomes, com tu deies, que si es tracta de turistes que no saben l'idioma o que no saben com fer-ho, doncs d'aquesta manera poden saber com actuar i què és el que han de fer, oi?
Bueno, els tríptics de denúncies estan previstos per interposar denúncies en diferents idiomes. Per tant, de facilitar a les persones que no coneixen el nostre idioma, doncs, la interposició d'una denúncia. En aquest mateix tríptic de denúncia ja hi consten, doncs, les característiques físiques de la persona que ha pogut furtar, si és que l'han vist, els fets en si, tots els detalls que permeten que la policia, la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, doncs, iniciïn les pesquises per tal d'intervenir i poder localitzar aquestes persones o bé les seves pertinences, com he comentat.
Mm-hmm. I aquest lot, si parlem d'aquest kit que heu creat, com es pot sol·licitar? On el podem aconseguir?
Aquest kit es pot sol·licitar, doncs, a la Guàrdia Urbana. En el moment en què sigui víctima una persona d'un furt en el que hagin sostret també les seves pertinences personals, doncs l'únic que ha de fer és anar a la Guàrdia Urbana, contactar amb algun dels agents de la Guàrdia Urbana i a partir d'aquí, doncs, ja se li facilitarà sense cap mena de problema. Interposarà la denúncia de furt corresponent i aquesta persona, doncs, podrà desplaçar-se al domicili, a l'hotel o allà on.
De manera molt fàcil, doncs, simplement...
És una forma àgil, fàcil, clar, sense cap mena d'entrebanc, i la veritat és que el que fem és posar accent en la víctima, no?, en l'atenció a la víctima, perquè no sentis revictimitzada una altra vegada.
Exacte, simplement, doncs, avisant a la Guàrdia Urbana. Tot això també es presenta, no?, en un moment en què els agents de la Guàrdia Urbana, concretament un centenar, no?, si no m'equivoco, patrullaran les platges de Barcelona i de Catalunya, no?, per garantir un estiu tranquil. Com és això i com actuareu?
Doncs sí, efectivament tindrem entre 90 i 100 agents que estaran patrullant les 10 platges de Barcelona, i l'objectiu d'aquesta unitat de platges, que ja fa molt de temps que es va instaurar, és garantir la seguretat, el civisme i la convivència, tenint especial cura per evitar la venda ambulant autoritzada, especialment. De fet, una de les denúncies més freqüents, precisament el del 2022, en concret, d'en 20.000 denúncies de venda ambulant, van ser per temes que estaven vinculats a la venda ambulant, com dic, i es van intervenir inclús 116.000 begudes provenients també d'aquesta venda ambulant.
A part de la venda ambulant, també us centrareu, no?, en prevenir aquests furts, com explicàvem, no? També violències sí. masclistes i també el controlar doncs, els vehicles de mobilitat personal, oi?
Sí. En relació al tema de la que has comentat de l'àmbit penal, no?, de les violències masclistes, dels furts, dels robatoris, doncs es pot dir que el 2022 la Guàrdia Urbana va fer 272 detencions i 425 imputacions per fets penals. I aquests fets penals inclouen des d'un furt fins a un robatori amb violència fins a qualsevol tipus d'intervenció que tingui vinculació amb les violències sexuals, efectivament. I pel que fa a la mobilitat, doncs, la mobilitat més immediata, de les vies més immediates a la platja, també és una de les mobilitats que el grup de platges, bueno, la mesa de platges, doncs, té molt en consideració i intervé de forma bastant extensiva.
Clar, pel que fa a les dades, podem veure, no, les de l'estiu de l'any passat, va haver-hi moltes denúncies pel que fa a venda ambulant i també a altres àmbits, no? Quantes van ser i com és això? Com ens ho podeu explicar?
Bé, doncs, miri, de venda ambulant van haver-hi 20.000 denúncies el 2022. De fet, es van intervenir 117.000 begudes de la venda ambulant. Es pot explicar, doncs, perquè hi ha un increment molt important a l'estiu, especialment a l'estiu i a la zona de platges, de la venda ambulant, i, per tant, també l'acció de la unitat de platges està molt enfocada a garantir el civisme. I com a garantia del civisme es fan intervencions molt extensives i molt destacades contra la venda ambulant. A banda de la venda ambulant i dintre en concret de les infraccions de l'ordenança de civisme, doncs tenim també el fet de fer necessitats fisiològiques, d'embrutar, de fer soroll, d'animals a les platges fora de les hores i punts permesos i també de les vinculades a les actes d'inspeccions de locals o d'inquietes. Per tant, ens centrem específicament i de forma molt intensa en l'ordenança de civisme.
Clar, i parlem de denúncies, però ens estem posant l'enfoc, no?, en l'any passat, no?, en les denúncies que va haver-hi, però aquest any com es preveu? Encara no teniu xifres, no?, imagino, però ara que estem al començament, no?, d'aquest estiu, com veieu que es presenta la situació?
Bé, la situació es presenta probablement més intensa, una situació de molta feina, probablement superior o similar a la del 2019. Sabem que en el 2022 doncs, no hi va haver tant turisme com hi va haver el 2019, però ara sí, el 2023 es preveu un increment del turisme. I, per tant, treballem un estiu intens i un estiu amb molta feina d'aquest grup de platges.
Uh-huh. I vosaltres, aquest patrullatge, no?, a la platja, com el feu? Com us organitzeu?
Doncs ens organitzem en torns de treball. La unitat de platges s'organitza en un torn especialment diurn. Ha nascut, diríem, que ha començat el dia 5 de juny fins a finals de setembre i es treballa doncs, a peu, amb turismes, amb quads que estan adaptats per la sorra, amb bicicletes, amb motocicletes i, a més, amb dues embarcacions. Es treballa també de paisà, uniformat i de paisà, uniformat per la dissuasió general i el sentiment de la percepció de la seguretat. I treballem a peu, amb vehicles de quatre rodes, amb quads, amb bicicletes, amb motocicletes i amb embarcacions.
Perfecte, doncs Jordi Oliveres, portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, esperem que aquest any la situació sigui positiva, no?, dintre de totes les platges d'arreu de Catalunya, que no hi hagi moltes denúncies, no?, en cap aspecte i que aquest kit, aquest lot que heu presentat, si algú el necessita, que esperem que no, perquè seria bona senyal, doncs que pugui salvar aquell moment, no?, a la víctima que ha patit el robatori i li afecti el menys possible, no? Gràcies.
Sí, sí, moltes gràcies a vosaltres i esperem un estiu molt, molt
tranquil, relaxat, no?
Molt relaxat, esperem el més relaxat que es pugui.
Exacte.
Però si no, estarem allà per garantir la seguretat i la confidència.
Moltes gràcies, Jordi. Mossegar-se les ungles és un dels mals hàbits més habituals entre la població. En casos d'estrès, d'ansietat o nerviosisme, moltes persones reaccionen de manera automàtica mossegant-se les ungles. I és que fer-ho és un costum perillós, un hàbit que no és gaire saludable. I per això li volem preguntar a la doctora Pino Alonso, del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitger, com de realment és de perillós menjar-se les ungles de manera molt continuada o molt seguida en el temps.
Clar, de fet és un hàbit no saludable que pot comportar doncs, problemes especialment a nivell de les ungles, d'infeccions i també a nivell doncs, estètic de l'aspecte de les mans, que això després doncs, té una repercussió social important perquè les mans és un dels no, de les parts del cos que més externalitzem i que més veiem. Llavors sí que en els casos que són greus doncs, pot tenir una repercussió significativa. Diguem que la onicofàgia, que és el nom mèdic no, de la conducta de menjar-se les ungles, té bàsicament conseqüències a nivell doncs, dermatològic, de les infeccions de la pell, etc. Però és veritat que en la enorme majoria dels casos és un tipus d'hàbit que respon a una situació d'ansietat. Llavors, per això, quan són casos amb una importància doncs, suficient, els psicòlegs, sobretot, i de vegades els psiquiatres, els que fan una avaluació. Hem de pensar que la conducta en si de menjar-se les ungles és una conducta molt estesa, especialment entre els nens petits, no? Es considera que entre un 30 i un 40% dels nens i els adolescents poden menjar-se les ungles en alguns moments en què poden estar neguitosos. En la majoria dels casos, a mesura que el nen o l'adolescent va creixent, aquesta conducta es va com autolimitant, perquè diguem que la persona doncs, va desenvolupant altres estratègies per afrontar el seu malestar emocional. Normalment és un tractament com doble, com si diguéssim. D'una banda intentes que la conducta en si, que la persona en prengui consciència, perquè moltíssimes vegades les persones que es mengen les ungles, quan comencen a fer-ho, ho fan de manera molt automàtica. I sense adonar-se'n, doncs ja ho estan fent com un mecanisme per regular doncs, situacions d'ansietat. Llavors, el primer pas sempre és que el pacient se n'adoni, no? Que quan té les ungles a la boca prengui consciència i intenti separar. Es recomana cuidar molt les ungles, portar-les ben arreglades, en el cas de les dones, per exemple, amb manicures, de forma que tu tens més consciència de quin és l'estat de les ungles. Es poden fer servir alguns vernissos que tenen mal gust, de forma que quan jo mossego, diguem que l'experiència, més enllà de que em calmi l'ansietat, és una experiència aversiva, perquè és desagradable al gust. I finalment, en els casos doncs, greus i quan hi ha molta sintomatologia ansiosa, el que cal és que el pacient desenvolupi altres estratègies per gestionar millor la seva ansietat i passar emocionalment. Clar, si només fas això, no sempre funciona. Al final això el que fa és, en psicologia això es diu un estímul aversiu, llavors el que intentes és que aquesta conducta, tendència a mantenir-se, perquè té un efecte positiu en el sentit que et calma l'ansietat, doncs no tingui només aquest efecte positiu, sinó també com una mena d'efecte negatiu a sonar, de forma que quan tu t'acostes la boca, el teu cervell recorda que això és una experiència desagradable. Clar, si només fas això, doncs no és útil. Clar, sempre cal valorar si la persona pot estar tenint, doncs en general, problemes d'ansietat o de regulació emocional i l'has d'ajudar a que pugui doncs, gestionar millor aquest malestar emocional. En el cas dels nens, el que és molt important és no renyar-los, no enfadar-se amb ells, sobretot entendre que no serveix de res enfadar-te i l'únic que l'has de fer és ajudar-lo a prendre consciència, a adonar-se'n de què està fent això. Es poden com desenvolupar el que es diu la reversió d'hàbits, que és en el moment que aniries a mossegar-te les ungles, doncs tenir una altra cosa que has de fer amb les mans de forma que no pots portar-te les mans a la boca, no? Per exemple, es pot fer amb joguines, amb objectes que hagin d'apretar un cert nombre de vegades per distanciar les mans de la boca. Jo diria que només cal consultar amb un psicòleg o amb un psiquiatre si nosaltres veiem que aquests símptomes s'acompanyen d'un nivell de malestar molt important, si comença a haver-hi doncs, infeccions repetides, si el nen té vergonya, la nena tenen vergonya doncs, d'ensenyar l'exemple. En aquestes situacions, o bé perquè hi hagi molta sintomatologia ansiosa acompanyant, o bé perquè tingui molta repercussió doncs, a nivell de l'aspecte de les mans, és quan potser caldria consultar amb un professional. De fet, això nosaltres ho veiem. Hem de pensar que aquestes conductes, que són com conductes autolesives, que es diuen de baixa intensitat, similars a arrencar-se els cabells, per exemple, gratar-se compulsivament, són molt freqüents, per exemple, en persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb algun tipus doncs, de retard mental. En aquests casos, per exemple, sí que pots veure, quan la conducta persisteix molt, que la persona pot arribar a perdre la ungla, sí, perquè com a conseqüència de les infeccions repetides, doncs, i de la humitat constant que hi ha, i pensem que diguem que a les mans tenim un tipus de flora bacteriana i a la boca en tenim una altra. Si nosaltres mossegant-nos constantment, doncs es sobreinfecta.
I una de les persones que es mossega moltíssim les ungles és la Belén. Però li suposa un problema realment a ella, això? Com conviu en el seu dia a dia amb aquesta mania? Ens ho explicava així.
Bueno, una mica sí, sobretot a la feina. Que ara estic treballant de cambrera i sí que m'ho han dit algun cop que hauria de tenir les ungles millor. Jo em recordo a mi de tota la vida menjant-me les ungles. Sí, no tinc un moment que digui, vale, aquí va ser quan vaig començar. Estrès no sé, però potser nervis sí. Jo sempre he sigut una persona molt nerviosa, molt activa. Jo des de petita sempre m'he llevat molt nerviosa pensant, ai, a veure què em passarà avui durant el dia. Aquest que podria ser un motiu, però estrès en època d'examen, sobretot. Sí, aquí hi ha dues qüestions. La primera, jo vaig començar amb el pintaungles aquest, que té un sabor com amarg, però jo m'acostumava i me'l menjava, el pintaungles. Sí, sí. I després em van sortir com berrugues i em van dir que era de mossegar-me les ungles. Llavors me les van cremar i vaig estar un temps que no me les mossegava, però em vaig començar a arrencar la pell del voltant de la ungla. Després vaig dir, és igual, m'he de mossegar les ungles perquè estic nerviosa. Torna. És com un acte impulsiu i molt inconscient. Jo més d'un cop he intentat no menjar-me les ungles, però quan me n'adono ja tinc la mala boca. Infecció no, però sí que he tingut moltes ferides i això que t'ha comentat, les berrugues i tant. Home, a mi m'agradaria. De fet, vaig molt a fer-me les ungles, la manicura semipermanent i tal, per veure si ho aconsegueixo, però no. I sé que hauria de deixar perquè toquem moltes coses amb les mans. Tenim molta merda a les ungles. Home, jo no sé si està lligat o no, però sí que les tinc bastant inflamades i em sangren molt. Jo no sé, però sí, sí.
I encara que sembli un costum innocent, mossegar-se les ungles pot implicar greus problemes, com per exemple el trencament de dents o també el risc d'infecció de la cavitat bucal o a l'ungla més castigada per les mossegades. Estem parlant de problemes de salut que poden arribar a ser seriosos. Avui també parlem sobre el tema amb la infermera i professora de la Universitat Autònoma de Madrid, Esther Gómez.
Pues bueno, esto de mordernos las uñas realmente es una manía y tiene un nombre que se llama la onicofagia. Y no solo los riesgos que tú ya comentabas, sino que también es importante saber la causa, por qué la gente se muerde las uñas. Es verdad que muchas veces se relaciona con una obsesión, ¿no? Con una manía que llamamos a veces vulgarmente, pero está muy relacionado también con los problemas de ansiedad, de estrés y emocionales. Y te diré que sabemos que más del 25% de la población en etapa universitaria se muerde las uñas. Si hablamos de los niños, un 30%. Y sí que es verdad que cuando llegamos adultos, y a veces parece que es una tontería, pero mucho por una cuestión social y de que también cuando vamos al trabajo, ¿no? No queda bien esto de tener las uñas mal cuidadas, sí que bajamos ya a un 10% en adultos mayores de 35 años. Los problemas que acarrean no solo es a nivel de las manos, de problemas de infección, de hongos, de infecciones que pueden ir de las uñas a la propia boca, porque es una mucosa y al final en la boca pueden entrar infecciones, sino que también está muy relacionado con otra serie de patologías o de alteraciones como puede ser las de la boca. Nosotros si nos estamos mordiendo las uñas, pues nos puede afectar a los dientes, incluso se pueden hacer pequeñas fracturas en el diente o se pueden hacer pequeñas, ¿cómo decirlo?, rayitas, ¿no?, cuando se fragmenta sin llegar a partir el también lo que sería el diente. Y luego también se ha visto que incluso puede llegar a haber infecciones a nivel intestinal porque hay gente que se come las uñas. Entonces, si nosotros nos tragamos esas uñas, también pueden, de hecho, hay poca evidencia, pero se ha demostrado que incluso pueden llegar a producir apendicitis, porque esos fragmentos de uña a veces no se digieren en el estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico, van hasta el apéndice, allí se sitúan y pueden llegar a producir apendicitis. Uh-huh. A ver, la verdad es que eficacia es algo tanto en cuanto funcione a la persona que le involucra, ¿no? Porque lo hablábamos al principio, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de ansiedad, hay determinadas situaciones que lo disparan, ¿no? Si sabemos que hay esmaltes que lo que hacen es que llevan un sabor desagradable para evitar que las personas se lo muerdan, también sobre todo a las mujeres se les recomienda que se hagan la manicura, porque de esta manera, bueno, pues como llevan este esmalte semipermanente que es mucho más duro, pues evitaría que se las pudieran morder. Y bueno, pues al final también esto a veces a la gente no le convence tanto porque es más a largo plazo, pero hacer terapia para poder tratar el desencadenante emocional que hace que se muerdan las uñas. Bueno, pues aquí hay que diferenciar porque sí que es cierto que no siempre es igual en las manos que en los pies. Entonces, básicamente la uña encarnada es cuando crece de una forma incorrecta y lo que nos produce es una infección porque la uña, pues literalmente, ¿no?, entra dentro de la piel produciendo una herida y una lesión, y no solo la propia lesión, sino también las posibles infecciones que se pueden producir al hacer esa lesión dentro del tejido. Aquí es cierto que vamos a ver de forma más frecuente la uña encarnada propiamente en los pies por una cuestión del calzado. Esto seguro que lo hemos oído, ahora cada vez también está más de moda hablar de estos calzados respetuosos con la pisada, porque tampoco ayuda, ¿no? Los horribles zapatos de punta que tantas veces hemos llevado realmente son absolutamente un atentado contra la anatomía del pie. Entonces, bueno, pues la forma de cortarnos las uñas y el calzado que utilizamos pues también hace que no se respete el crecimiento de la uña, que muchas veces también es natural. Hay pacientes que tienen tendencia a que les crezca la uña mal y anatómicamente van a tener ese problema que muchas veces necesita operación quirúrgica, de cirugía menor a través de un podólogo para poder solucionarlo. Sí, mira, yo precisamente en el libro que he publicado ahora este mes justo he puesto una ilustración porque es lo que dices, ¿no? Hay mucha desinformación e incluso los profesionales a veces nos contradecimos. Lo que necesitamos en este caso es que haya un corte recto, pero que las puntas no queden totalmente redondeadas, sino que quede esa esquinita para que la uña siga creciendo de forma recta sin que se encarne. A mí, Lara, me parece más cómodo el corta uñas que las tijeras, sobre todo si hablamos de los pies. Pero de ahí, de hecho, recomendaciones que damos es, pues, por ejemplo, cortarse las uñas después de la ducha, porque las uñas están más blanditas, elegir una postura cómoda. Yo, si tuviera que recomendar algo, sí que prefiero el corta uñas, que tengan un corte recto y limpio. Se pueden limar un poquito suavemente las esquinas, porque sí que hay veces que lo hacemos muy recto y luego se nos enganchan las uñas en los calcetines y es un poco incómodo. Es adecuado además también aprovechar este momento para hidratarse los pies, que yo no sé, las personas que nos estén escuchando, que se piensen cuándo ha sido la última vez que se han echado crema en los pies.
Uy, casi ninguno se acuerda.
Exacto, que también lo necesitamos, igual que nos echamos crema en la cara, en las manos o en otras partes del cuerpo. Y sobre todo, sí que es interesante que si tienen algún dolor, tienen algún problema, alguna dureza, que acudan a un profesional como un podólogo, porque muchas veces, por ejemplo, un uñero, que esto lo hemos escuchado muchas veces, a priori no se ve, pero la infección ya está ahí. Entonces, bueno, pues lo adecuado es acudir lo antes posible a un profesional para que nos pueda asesorar y hacer un diagnóstico adecuado. Sí, a través de redes me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, intento hacer divulgación en salud, porque además un bulo en salud cuesta mucho menos crearlo que desmentirlo. Entonces, en esa lucha lo que intentamos simplemente es dar información y empoderar a las personas para que puedan cuidar de su salud. Y esta guía pues es un resumen que es un resumen de 400 páginas, pero es una guía literalmente de la cabeza a los pies para que puedan conocer su cuerpo, por qué pasan o por qué se desarrollan determinadas enfermedades y también qué debemos hacer. Y sobre todo tiene una amplia sección de mitos y verdades en salud, también de datos curiosos. También tendrán unos códigos QR en los que aparece en vídeo cómo realizar, aparezco yo, cómo realizar la reanimación cardiopulmonar, el atragantamiento tanto en niños como en adultos, la administración de la adrenalina, en esto que es más frecuente lo que nos pensamos cuando hay una reacción alérgica, y también el glucagón para pacientes diabéticos.
Doncs ara ja ho sabem tot sobre les ungles, sobre el fet de mossegar-se les ungles, sobre aquesta mania. I falta ara, doncs, aplicar-ho a la pràctica. Si us mossegueu les ungles, ja sabeu, deixeu-vos de mossegar les ungles. I de seguida parlem de negocis centenaris que, malauradament, van desapareixent a Catalunya i a Barcelona concretament. En aquest cas, una papereria. Ara tornem.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Riqui de Jong, balón para Jordi Alba.
¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días, Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una papereria de la Via Laietana està a punt de tancar i baixar ja la persiana per sempre. La seva propietària es jubila i nosaltres volem parlar amb ella. Parlem, entre altres coses, de negocis centenaris, perquè tanca la papereria històrica de la Via Laietana. Ho farà a finals d'aquest mes i nosaltres volem parlar amb la propietària del negoci, la Isabel Davant, perquè ens expliqui tota la situació. Isabel, molt bon dia.
Bon dia.
Per què tanca la papereria?
Doncs la papereria tanca perquè hem arribat a l'edat de la jubilació. I al no tenir relleu generacional, doncs ens veieu obligats a tancar.
No teniu relleu generacional, dieu, perquè precisament els vostres fills, no, es dediquen a altres professions ben diferents,
sí, tenen,
no, aquesta?
Tenen diferents professions i, bueno, ells estan molt bé i llavors doncs, ja me van dir que la papeleria no la volien. I, bueno, és lògic. Mm-hmm. I perquè són moltes hores, hi ha que invertir molt i ells van prendre una altra decisió i és respectable. I doncs nosaltres vam prendre la decisió de que quan arribéssim a l'edat doncs tancaríem.
I quants anys fa que porta la papereria oberta?
Aproximadament, no tinc dades exactes, però aproximadament uns 150 anys.
Uns 150 anys. I vosaltres, al peu del canó, amb aquesta papereria, quants anys, més o menys?
Home, jo, en sèrio, hi porto uns 40 anys.
40 anys.
Però sempre, tota la meva vida, he estat aquí, eh? Uh-huh. O sigui, inclús quan era nena, quan era bebè, vull dir, sempre he estat a la papereria.
Clar. Tinc
62, doncs... des de sempre.
Sí, exacte, tota la vida.
Tota la meva vida.
Tota sí. La vida. Perquè, clar, en el teu cas, no?, sí que ha estat de relleu generacional, diguem, no?
Sí, venia sí, la família... en el meu cas, sí. Jo era ja la quinta generació, quan vaig arribar a uns 20 anyets, la meva mare em va plantejar si volia quedar-m'hi, li vaig dir que sí, que m'agradava molt el tracte amb el públic i m'agradava molt el tema papeleria, i llavors va ser quan jo ja m'hi vaig posar en sèrio i vaig agafar el relleu de la meva mare, que llavors ella es va jubilar.
Exacte. Perquè la papereria, quina és concretament? Perquè la gent la pugui situar. On està i com es diu? Com és?
Ah, és molt fàcil. Uh-huh. Nosaltres estem entre l'alta de Sant Pere i la baixa de Sant Pere, que a la Via Laietana. I per referència tenim que estem ben bé cara a cara amb la Jefatura Superior de Policia.
D'acord.
O sigui, és un lloc molt, molt conegut i és molt... No sé, tothom sap on cau això. El nom de la papeleria és Hija de J. Batlle Horta. És un cartell que sempre surt a totes les manifestacions perquè és enorme. Uh-huh. I, bueno, pues jo crec que qui més qui menys ens ha vist.
Exacte. I la història de la papeleria com és? Com va començar? La sabeu?
Sí. El meu besavi va venir de la província de Girona a fer la mili a Barcelona. I es va col·locar mentre estava fent la mili de comptable amb una empresa que treballaven, era un taller de llibres ratllats, que són els llibres actualment, o sigui, el que en diríem llibres de comptabilitat. Uh-huh. De comptable va passar a ser soci i de soci a propietari. Quan ella es va morir, la meva àvia ho va agafar-ho i llavors tenia 18 anyets i va veure que la Via Laietana era el 1923 o així, aproximadament, i s'estava obrint la Via Laietana. Llavors ella va pensar que seria un carrer important i va traslladar-se des de la baixa de Sant Pere, que estàvem, aquí a la Via Laietana. Aquí es va instal·lar i fins al dia d'avui. Després ho va agafar el meu tiet i després la meva mare i després jo.
Déu-n'hi-do, el recorregut que porta la papereria. No es va equivocar la teva àvia, no?, creient que tindria èxit en aquest carrer. Va estar acertada.
Sí, sí, va ser una dona amb una gran visió de futur.
I tant.
I, bueno, ella en aquell moment no es venia a la papereria com ara la tenim entesa. Vull dir, era només venien llibres de comptabilitat, tinta, paper secant, plomilles i poca cosa més.
Clar. Clar, clar.
Però va ser la meva mare la que, en els anys, sobre els anys 60, 50-60, va començar a posar la papeleria tal com avui la coneixem. També van començar a sortir molts llapisos de colors, estutxos, compassos, coses d'aquestes. I va ser la meva mare la que ho va, diguéssim, transformar, no? Uh-huh. Amb més papeleria com avui la tenim concebuda.
Al final va anar canviant, no va anar evolucionant.
Segons els temps.
Exacte, sí. I s'ha anat modernitzant també en concurrència doncs, als temps que vivim. Exacte.
Sí, sí.
Exacte, i clar, aquest barri també suposo, no?, haurà canviat, no?, al voltant de la Via Laietana també haurà tingut les seves transformacions. Vosaltres com heu viscut això?
Pues... Aviam, el barri, aquest barri, nosaltres, o sigui, considerem el barri el que és, diguéssim, de la Via Laietana cap endintre. El que és més carrerons estrets del casc antic, diguéssim, no? Aquí hi havia gent molt humil, que, bueno, sobretot gent treballadora, que tenien el seu piset, i era un barri molt senzill. Al llarg del temps... doncs, bueno, aquests carrers s'han anat quedant com molt... No sé com explicar-ho. Han anat marxant aquesta gent, perquè també molts han desaparegut, i llavors s'hi han anat posant o estrangers immigrats, o s'han reformat els pisos i llavors han fet pisos turístics. Què ha passat? Doncs pues, un canvi molt gran amb l'entorn. No sé ni si per bé ni si per mal, vull dir, uh-huh. Això no hi entro. Però, clar, el veí que venia aquí, doncs, ha desaparegut. Amb el temps, pues, bueno, els que estan anar quedant, seguim amb ells, hi ha molta gent que passa, perquè aquest carrer antigament havia sigut molt comercial en l'aspecte de molts edificis emblemàtics, com pot ser la Transmediterrània, els sindicats, hi havia els bancs de la Caixa de Catalunya, hi havia la Caixa. I, bueno, molta gent anava a fer... a presentar papers i coses d'aquestes, i era molta gent que passava amunt i avall. Llavors, nosaltres vivíem molt també d'aquesta gent. Ara, tots aquests edificis, de fet, a Comissions Obreres, han anat desapareixent, han canviat també, ara s'estan posant hotels. Vull dir, bueno, és un canvi que no sabria explicar-me si això pot beneficiar el negoci o no. No ho sé. El que sí que estàvem esperant nosaltres era la reforma de la Via Laietana, perquè aceres més amples vol dir que la gent pot passar més bé, era més còmode, seria més còmode, vamos. I ara que em jubilo, ara és quan han començat les obres. Vull dir que...
mala sort en aquest aspecte.
Sí, sí, amb sí, aquest aspecte, pues, bueno, m'hauria agradat que ho haguéssim fet una mica abans.
Clar. Al final, canvis també en el barri, no?, amb aquesta massificació, podem dir, no?, potser turística.
Sí, el problema d'aquest barri és que han deixat que diguéssim, es dediqui molt al turista. Uh-huh. Ho han deixat fer. Llavors, potser no han tingut control, sigui pel que sigui, potser és molt més difícil del que a peu de carrer ens sembla, però realment ha perdut identitat. I ara, pues, és un barri que no és ni per viure-hi, perquè hi ha molts restaurants, hi ha molts bars, molts xiringuitos. Clar, soroll, a altes hores de la nit, hi ha moltes bralles, hi ha molta brutícia, hi ha moltes coses d'aquestes. Llavors, molts robos, perquè, clar, hi ve la gent estrangera a divertir-se, a passar-s'ho bé, a passar un fin de setmana, el que sigui, i aprofiten. La gent d'aquí, pues, aprofiten el que pugui ser. I clar, s'ha deteriorat una mica massa, pel meu gust.
Uh-huh. Al final, la vostra papereria s'assuma, no?, a aquesta llista de comerços desapareguts, sí, no?, en aquest aspecte. Parlàvem també, sí, de que els veïns han anat desapareixent i, en aquest cas, doncs, els comerços també amb ells, no?
També, sí, sí. Perquè, esclar, si no tens gent del barri que et vingui a comprar, doncs, pues, la veritat, no, tampoc compensa. Molts s'han vist obligats a tancar. Això passa a tot arreu, inclús als mercats. Vull dir, en el mercat de Santa Quitarina mateix, doncs què passa? Que els hi han posat moltes traves amb els pàrquings, no poder aparcar, ara les obres. Vull dir, és tot molt complicat. Llavors, un negociant el que vol és, evidentment, si té un negoci, és per guanyar-hi diners. I això està posant molt difícil. La veritat, aquí al centre s'està posant difícil.
Mm-hmm. Creieu que Barcelona, amb la pèrdua d'aquests comerços tan històrics, no?, perd una mica la seva identitat, la seva essència?
Jo sí que ho crec. A mi no m'agraden gens aquests negocis que a tot arreu estan. Amb perdó dels propietaris d'aquests negocis, però, clar, jo, per exemple, vas a qualsevol ciutat europea i que vegis el mateix que veus a Barcelona, doncs no té cap atractiu. En canvi, tu entraves en algun negoci, no sé, d'aquests centenaris o d'aquests que hi havia més antics i d'allò, i tenien el seu encant. Jo, per mi, s'ha evolucionat d'una manera que no és massa bonica.
I els veïns que queden, no?, amb els que esteu parlant aquests dies, que imagino, doncs, que els heu comunicat que haureu de tancar ara a finals de mes, què us diuen? Estan tristos,
bueno,
també, per la notícia?
He tingut la sort que, bueno, com que fa tants anys que estic aquí, tothom em coneix, i llavors el més bonic de tot és que tots els veïns per aquí al barri han vingut a despedir-se, han vingut a dir-me adiós, que em vagi bé. Clar, ells també tenen el sentiment de que, bueno, i ara on aniré a comprar jo una llibreta, no?
Clar.
Però, per una altra banda, el fet de dir, bueno, pues ja han estat molts anys aquí i també s'ho mereixen. Això m'ho han dit moltíssims. I és molt bonic, és molt reconfortant veure que realment la gent, pues, respon i, i, i ja estàs encara que no vinguin cada dia, però que sí que estàs en el seu, quan necessiten alguna cosa, venen. I això per mi és molt important, ha sigut molt important, vamos.
Exacte.
A mi m'ha donat molt de plaer d'estar en aquest barri. Vull dir, hem sigut una mica, no sé, allò, quan la iaia no sabia què regalar al net, doncs venia, i, uh-huh. i què m'aconselles, i què em dius, i tu, sembla que això ho puc comprar. O sigui, és molt agradable. Per mi ha sigut una feina molt maca.
Un tracte molt proper amb el públic,
ah,
amb aquestes
mateix,
botigues.
Un tracte molt proper. He conegut pares, mares, avis, vull dir, de la mateixa família, i això és molt bonic.
Clar, clar. Al final, la vida de barri, no?, es resumeix amb això,
sí,
amb els comerços
això.
Aquests de proximitat i la gent del barri que et va comprar, i tot plegat doncs crea una història, no?, al llarg dels anys, també.
Sí, és tot una història, clar.
I tant.
Hi ha anècdotes, hi ha coses, moltes coses passen al llarg de tants anys.
Uh-huh.
Vull dir que, bueno, és molt maco, molt maco.
Exacte.
O sigui, això em crea a mi un sentiment, una mica de pena de... d'haver-ho de deixar, no?
Uh-huh.
I per una altra banda, pues, la satisfacció de la feina ben feta i de que me'n vaig, pues, molt contenta, molt
Clar.
Contenta.
Clar. Al final, quan acabes en una feina que t'ha aportat tant i t'ha donat tant, els sentiments són contraposats.
Sí, sí, és una mica això. O sigui, per una banda, pues, tens la tristor i per una mica de melancolia. No estic trista gens, ni mica. Però vull dir que, i ara veus que comences una altra etapa i penses, bueno, pues a lo millor que m'espera el futur, no? Però sí, t'adona una mica d'aquest sentiment contraposat.
Exacte. Perquè tu, Isabel, també vius de la Via Laietana o vius
no.
fora del barri?
No, jo visc a Sant Andreu.
Uh-huh.
O sigui, bastant lluny d'aquí.
Una cosa és el comerç, no?, la papereria, i una altra cosa és
la meva vida privada.
Exacte.
Però tot i així, per mi, jo sempre dic que aquest és el meu barri, perquè em passo 9 hores aquí, diàries, i la veritat és que conec molt millor aquest barri amb els seus carrers, carrerons, places, m'ho conec tot, i en canvi, de Sant Andreu, ara hauré de començar a aprendre, perquè no he vist, només hi vaig a dormir.
Clar, exacte. Clar, clar, al final és curiós, però és així, sí. Ara tocarà conèixer l'altra banda, la banda més personal, diguem.
Sí, exacte.
El dia a dia de la teva vida que
el
comença...
El dia a dia de Sant Andreu. Sí.
A partir de finals d'aquest mes. Perquè sí. Què tens pensat fer a partir d'ara? Un cop tanquis la papereria, què és el que vols fer?
Un cop tanqui la papereria, penso... És que hi he tingut... I després també m'agrada molt...
Ui, no, un moment, torna a explicar-me això del principi, que s'ha tallat un moment i no ho he sentit
vale.
Bé, sisplau.
Pues que a principis de... diguéssim, que no he pogut fer, ha sigut viatjar, perquè he tingut un horari molt dolent. I llavors m'agradaria fer els 3 o 4 viatgets que m'han quedat pendents, que m'agradarien. I després també m'agradaria dedicar-me molt... a cuidar plantetes. M'agrada molt la jardineria i cuidar les meves plantes de la meva terrasseta. I, en fi, no sé, passejar, veure Barcelona, conèixer Barcelona. Jo sóc molt barcelonina, m'agrada molt. Llavors, doncs, anar a tots els museus, a tots aquests edificis emblemàtics que tenim, que realment valen la pena de visitar i que, degut a la meva feina, doncs jo no he pogut dedicar-hi temps.
Mm-hmm.
Això és el que m'agradaria.
Doncs tens... coses i coses per fer,
Sí, moltes.
Avorrir-te, veig que no t'avorriràs, així que em sembla perfecte tots els plans que tens pensats. Tant de bo els puguis portar a terme a partir de ja, no? A finals de juny,
sí,
a tancar la papereria. Així
moltes
que
gràcies.
A seguir vivint ara amb la jubilació, gaudint al màxim, no? I aprofitant
sí, sí,
també
sí.
de fer tot això que tens ganes de fer, que és molt important. Tenir ganes, després de la jubilació, de seguir fent coses, clar que sí.
Home, jo porto desesperant-la, eh? I he anat planificant coses per això.
Perquè, clar, imagino que també t'hauran caigut algunes ofertes, no? De,
sí,
de coses
sí, sí.
a poder fer al barri.
Ja el cartell de jubilació ha vingut aquí molta gent. No sé, amb moltes ofertes de botigues d'ungles, d'alimentació 24 hores, de souvenirs, de coses de cara al turista, cases de canvi i d'això de canvi de diners, en fi, moltes coses. Una, no podien ser viables perquè a l'Ajuntament no donen llicències, i l'altra perquè jo, una mica amb el barri i amb els meus veïns, vaig decidir que si podia evitar-ho no posaria un negoci. No facilitaria un negoci d'aquests de cara al turista. Que volia algo que fos més que la gent ho pogués aprofitar més, o sigui, no sé, qualsevol altra cosa, pastaleria, sempre una botiga de rodes, no sé, qualsevol cosa que fos algo més de cara al veí. També els veïns també influencien, perquè te diuen, Isabel, aviam què ets posaran, i allò, i aquí pues he tingut sempre molt bon feeling amb tota la gent, i no vull que tinguin un mal record de dir, mira, ostres, ha marxat ella i ens ha deixat aquest mort. No. Jo vull que em recordin amb carinyo.
Doncs això segur que passa. Tal com ho expliques i amb el que dius que pensen els veïns, segur que en recorden així, i més després de tants anys, no?, i sent la cinquena generació que passa per aquesta papereria. El record quedarà segur a la Via Laietana, encara que ara estigui amb turistes, quedarà per tots els veïns que vagin caminant per allà i se'n recordin d'on estava aquesta papereria.
Clar.
Exacte.
Sí, sí.
Segur que sí. Doncs, Isabel Davant, propietari d'aquest negoci de la Via Laietana, aquesta papereria històrica que tancarà a finals d'aquest mes. Que vagi molt bé aquests últims dies, a gaudir-ho al màxim, a exprimir-ho al màxim i a recordar-ho d'ara en endavant i a complir
pues
aquests somnis,
gràcies,
no?, que queden ara a través de la jubilació.
Exactament, ara complir somnis.
Exacte, a gaudir de la vida, que també s'ha de fer.
Ah, això mateix.
Doncs moltes gràcies.
Que m'ho només es viu una vegada.
I tant.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
I atenció al que expliquem ara. 1 milió de seguidors a TikTok i més de 157.000 a Instagram. Aquestes són les credencials gens habituals d'un fisioterapeuta. Es diu Joaquín Peñalver, té consulta a Terrassa i està especialitzat en fisioteràpia esportiva laboral i recorda que va arribar a ser, durant una setmana, jugador del Barça B a principis dels anys 90. Ha estat, a més, professor de l'Escola Universitària Gim Bernat i fa dècades que es dedica a la fisioteràpia. Així és com ens ha explicat la seva carrera i, entre altres coses, per què va deixar el futbol.
Bueno, no. Simplement a la tercera setmana o quarta setmana de fitxar, pues, bueno, lo que a veces ocurre, ¿no? Que em vaig trencar el genoll amb una jugada i, bueno, i a partir d'aquí, pues, bueno, les maldites lesiones. La veritat és que sí que va ser una mica relacionada amb el futbol. Jo he patit bastantes lesions a nivell de genoll i el fet d'estar en relació amb molts fisios, amb tenir l'oportunitat també d'estar molt relacionat amb el doctor Cugat, amb el seu equip, amb els seus fisios, tot això, quan tu estàs amb aquest tipus de gent que viu la seva professió amb aquella passió, doncs, bueno, vaig decidir al final, després de tantes lesions, pues, dedicar-me a això i fer servir una mica la meva experiència tant esportiva com de lesions per tal de que no patissin tant els pacients. A dia d'avui, els jugadors, les jugadores valen molts calés, els clubs es gasten molt en prevenció i no creguis, cada vegada es fan les coses amb més seny. Abans, cuando yo era joven, hemos vivido todo aquello de que en Holanda había uno que si me ponían placenta de caballo se recuperaban antes y tal. No. Yo creo que avui cada vegada ho estan fent amb més seny. Lo que sí que es verdad que es esportista, es profesional, pues su tolerancia al dolor, els mitjans amb els quals treballen, els doctors i els fisios amb ells, pues són els millors, clar. Llavors sí que recuperen. Per això és una de les coses que jo dic a nivell dels meus pacients. Una cosa són els professionals, els plaços dels professionals, i unes altres coses són els plaços de gent no professional. Bueno, això a mi em ve de lluny. Em ve de quan nosaltres anàvem al metge o al trauma i després et venies a casa i deies, hòstia, no l'he preguntado esto, no l'he dicho esto. No, això ens passa a tots, eh? I després, a mi sempre això m'ha quedat i a mi sempre m'ha agradat que els pacients marxin a casa sense cap dubte. I per això és molt important explicar-los la seva lesió, que ho vegin bé, que ho tinguin clar. I, bueno, i em va sorgir això del rotulador. I la veritat és que no esperava que tinguessis tan bona acceptació. Uh-huh. Però m'ha funcionat sempre i així seguirem. Bueno, jo, en un principi, et poso en context. Jo era el típic abuelo cebolleta, aquell de la gent que diu que els joves ja no valen res, que no fan res, que no hi ha al carrer, que no sé què, no sé quanto, que la joventut d'avui en dia era un rotllo, que jo les deixo de les xarxes socials res. I un dia va vindre el meu fill, perquè va ser ell, el que va dir, papa, hem de fer un TikTok i un Instagram de fisioteràpia. I això li vaig dir, escolta, em deixa'm tranquil, que jo tinc molta pega. Però bueno, vinga, va, sí, que el que diuen els joves, que ja ho porto jo, que ho portaré jo, que m'encarregaré jo. Bueno, ho vam fer, i la veritat és que va funcionar des del primer dia, va enganxar molt bé, explicar les lesions de manera molt didàctica. A la setmana el meu fill ja no va voler saber res de les xarxes, perquè portava molta feina, i des de llavors, doncs, bueno, les portem nosaltres. Ara ja, gràcies a Déu, ja tinc... Jo sóc el professional, però tinc gent que em porta els vídeos, gent que em porta les... Perquè això és un món, per quedar-se, això és publicitat brutal, i de vegades jo no entenc a moltes empreses, ara, a dia d'avui, que fa un any i mig que estem amb això, com això no està a les xarxes socials, perquè és el futur, ha vingut per quedar-se, i des d'entonces ja no soy ningún abuelo cebollet. Aquesta és la prova, no? Hi ha moltes coses més, eh? Si tu, hi ha molts pares i moltes mares, no, les xarxes socials, perquè no... Jo no estic, jo què sé, molta gent que les critica sense saber. Nosaltres parlem de fisioteràpia, parlem de lesions, els hi fiquem una miqueta d'humor, de vegades no, de vegades sí... I té acceptació. Nosaltres la publicitat ha sigut collonuda, és molt seguida, intentem ajudar a moltíssima gent arreu de tot el món, perquè el millor i pico de TikTok o els 157.000 d'Instagram són diferents edats. De TikTok són més joves, Instagram és més mitjana edat, 25, 40, 45, és de tot arreu del món, tractem d'ajudar tots, amb el Twitch, amb Responent i tal. Bueno, jo crec que ho estem lograant com a mínim el que vam parlar el meu fill i jo el primer dia abans que ell ja es desentengués totalment, que era apropar una mica el que és el treball del físio a la gent, no? Perquè de vegades la gent no sabia ben bé què collons, perdó, feia el físio a la seva consulta. Bueno, nosaltres ja portem 30 anys i tenim de tot. L'esquena, doncs, és una de les reines, clar, però després tota la patologia musculotendinosa a nivell d'esport laboral, de sanitat inferior, bueno, després molta lesió laboral també, pues les fascitis plantares, no sé, els esguinços... És una mica barrejat, lo de lesió laboral i esportiva, perquè molts cops és més o menys igual, però sí, l'esquena amb la lesió muscular de l'extremitat inferior són les reines, potser, de tot això. Pensa que tenim, pues, 23.000 pacients a l'any. Llavors, tenim molts... Però una de les reines, indiscutiblement, és l'esquena. Uh-huh. Sí. Clar, nosaltres, arrel de la publicitat, arrel de la xarxa, ens arriba gent, pues, de tota Catalunya, inclús de tota Espanya, i consultes de tot el món. El que passa que ja no tinc temps de poder gestionar, perquè la gent, pues, jo què sé, de Nicaragua, de Xile, de Mèxic, podríamos hacer una consulta online, pues, bueno, no tinc temps, però a nosaltres sí, a nosaltres pot ser un 30 o un 40% ens ha pujat, és brutal. Pensa que no només això, arrel d'això hi ha moltes empreses, pues, que s'han interessat per fer publicitat amb nosaltres, i empreses d'aparells de diatèrmia, dones de xoc, olis de massatge, tot això. Nosaltres, els fisios, com a mínim jo, no, jo crec que tota la gent ha de fer esport. I si no pots fer un esport, has de fer un altre. Però parat, nosaltres a la uni sempre es deien, el sofà mata. A partir d'aquí hem de buscar una mica quin esport hem de fer. Perquè una cosa és, i adaptar-lo a l'edat de nuestro esqueleto. Perquè una cosa és l'edat teva, mental, que pot ser 20 o 25, però igual el teu esquelet té 60. Llavors, això és aquest missatge que nosaltres diem. I a partir d'una certa edat, pues que faci una mica un entrenament creuant. No només un esport, sinó 5 esports. Variats, on carregues una part i en l'altra pots... en altre esport carregues un altre, i així, si no pots fer, doncs jo què sé, boxa, doncs podràs caminar, i si no pots caminar, podràs nedar. El més important és arribar... Abans, quan et jubilaves, te mories. Avui en dia, quan et jubiles, et queden 30 anys. Llavors, l'ideal és arribar amb aquesta edat de jubilació en perfecto estado. Que hi ha gent que ve amb o que ja té uns problemes cervicals i lumbars de base, i quan arriba l'estiu pues es tiren allà la sorra i estan allà 4 hores i es foten la migdiada i molta gent porta les xancletes aquestes al dit tot l'estiu, i al final de l'estiu pues sempre es ve moltíssima gent amb problemes lumbars, cervicals, problemes de fascitis plantars. Això es solucionaria amb un bon calçat i amb una maca d'aquestes bones. El TikTok és Fisioteràpia Penalbert i Instagram és Centre Fisioteràpia Penalbert.
I aquest, doncs, és l'èxit inesperat d'aquest fisioterapeuta, tiktoker, instagramer, també, podríem dir. Gràcies, Joaquim, per explicar-nos la teva història. Seguim. Vestits d'orgull. Això es diu la iniciativa que ha impulsat el grup Bon Preu per reivindicar el valor de tots els oficis que hi ha als seus supermercats i la importància que té per la societat la feina dels professionals de la companyia. Tot això a través de l'estudi Percepció del Treball en la Feina dels Supermercats, que ha desvetllat, a més, dades clau, com per exemple que un 81,7% de la població catalana considera que la feina en un supermercat no està gens valorada, i alhora un 83% dels catalans, atenció, perquè creuen que treballar en un supermercat és una opció per guanyar-se la vida només en casos on no es disposin de cap altra alternativa. Sobre tot plegat volem parlar i li preguntem també al director de persones del grup Bon Preu, l'Albert Aranda. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest projecte, de fet, sorgeix de la necessitat de retre homenatge als vostres professionals i també de posar de manifest aquesta importància de reconèixer l'ofici com a tal, no?
Exacte. Nosaltres, per exemple, durant la pandèmia, on el sector va ser reconegut com essencial, on vam donar un servei a la població i la gent amb herois, perquè mentre tothom es tancava a casa, nosaltres havíem d'estar al peu canó amb les botigues obertes i servint i facilitant l'alimentació a la població, la gent es va sentir molt reconeguda. I després, això un cop passada la pandèmia, ha anat perdent posició, i a l'altre ens trobem que a nivell de societat no es valora prou la feina. Per exemple, quan a una ministra se li diu que no té capacitat i que no serveix ni per ser caixera, ens sembla que això és no posar la feina que nosaltres fem en valor ni reconèixer la feina que fem. I per tant, el que volíem és fer un homenatge a la nostra gent a reconèixer la feina que fan i la importància que tenen dintre de la societat.
I com és que encara hi ha aquest pensament?
Doncs no ho sabem. Pensem que és perquè la gent no coneix la feina que hi ha darrere d'un supermercat. És a dir, quan anem a comprar, a vegades el que veiem és que els productes estan posats en una lleixa i ja està, però perquè aquest producte arribi hi ha molta feina darrere, hi ha molta ciència, hi ha tecnologia que ens permet poder donar el millor servei en els nostres clients. I és per això que volíem fer aquest reconeixement. Reconèixer el compromís de la nostra gent amb la feina que fan, reivindicar la qualitat de la feina que fan, que això és un ofici, que no és una feina que qualsevol pot fer, sinó que és un ofici que se n'ha d'aprendre, que se n'ha de saber, i que les persones són el més important de Bon Preu, i alhora ensenyar una mica l'atractiu del sector. És un sector dinàmic, és un sector que dona molta ocupació a molta gent, representem el 7% del PIB a nivell espanyol, donem feina a més de 70.000 persones a nivell de Catalunya, i a més és un sector que permet créixer i evolucionar. I el que volem posar això és en valor i donar-ho a conèixer.
Clar, en aquest estudi, no, en aquesta enquesta que heu pogut fer, més de la meitat de la població catalana considera, a més, que la feina de supermercat és inestable i que no té projecció laboral. Creuen que són feines més aviat per estudiants i que no és com per guanyar-se la vida com a tal, no? Vosaltres això ho descarteu completament i no esteu gens a favor, imagino, d'això que es diu, no? O d'això que es creu.
Nosaltres no parlem del sector, parlem per nom de bon preu i per allò que nosaltres fem i per allò que nosaltres volem. A bon preu nosaltres oferim un contracte indefinit des del primer dia. El 98% de la nostra gent tenen contracte indefinit. Un 22% de la nostra plantilla porta més de 10 anys treballant a bon preu. Si ens anéssim entre 5 i 10 anys estaríem parlant pràcticament d'un 40%. I és un percentatge que quan nosaltres estem en creixement, doncs hi ha gent que només porta un o dos anys o tres. Volem compromís a mig i a llarg termini. I fem coses per generar aquest compromís. Invertim molt en formació. Intentem apostar molt per la promoció interna. Donem beneficis pels treballadors amb compres en els nostres supermercats, però també amb altres empreses, perquè el nostre volum són més de 9.600 treballadors ja a bon preu, i per tant hi ha empreses que no els tenim capacitat de compra i per tant podem oferir descomptes pels treballadors. Donem una assegurança mèdica a preus molt competitius per totes les persones treballadores que vulguin. És a dir, intentem vincular-los i oferir beneficis per intentar fer el màxim d'atractius i que la gent es quedi. Nosaltres no busquem la temporalitat, en absolut. Volem una carrera de mig i llarg termini.
Exacte. Això és el vostre objectiu, no? Donar a conèixer doncs, la vostra manera de treballar i la vostra manera de fer, perquè el vostre sector, el sector dels supermercats, podem dir que s'han quedat una mica endarrerits en aquest aspecte, que la gent no és conscient realment del que és treballar en un supermercat. Vosaltres, per exemple, parleu del bon preu, però amb tot el sector en general, creieu que no esteu valorats com a tal?
No, sí, jo no vull parlar del sector perquè jo no conec què és el que fa cadascú.
Però la percepció que té la gent potser de treballar en un lloc com aquest.
Estudis, ja hem vist que la percepció no és prou bona.
Clar.
I nosaltres el que intentem és contrastar aquesta imatge de l'estudi amb aquelles coses que fem a casa. És a dir, per exemple, nosaltres tenim ofici. Nosaltres el nostre diferencial dintre del mercat és que tenim també de frescos. És a dir, nosaltres tenim parades de mercat de peix, de fruita, de fleca, de carn. I això són oficis, antigament eren oficis, i avui aquests oficis s'estan perdent, nosaltres els reivindiquem. Doncs tenim una escola de formació on aquest any 2023 passaran més de 1.100 persones, invertirem 60.000 hores de formació en aquests oficis i invertirem més d'un milió d'euros perquè la gent surti preparada i que quan el nostre client baixi a una peixateria o una carnisseria es trobin professionals darrere del taulell que saben de quin producte tracten, com l'han de tallar, com l'han de manipular i com l'han de vendre amb el nostre client. Per tant, jo no vull parlar del sector, però a casa nostra parlem d'oficis. Treballar en un supermercat és un ofici, és una professió.
Exacte. Bàsicament consisteix en trencar aquests mites, no? Demostrant que és una feina de valor i que hi ha professionals treballant aquí.
Sí.
També vosaltres impulseu el que és l'escola de comerç, no?
Sí, en matèria de...
Sí, exacte, en matèria de formació interna i externa, on s'aprenen aquests oficis que em comentaves justament ara. Sí. Aquest any també teniu previst formar milers de professionals, no? Com funciona aquesta escola de comerç, a part del que ja m'has explicat?
L'escola de comerç és una escola interna, on nosaltres tenim professionals que o han de fer reciclatge o bé s'han de formar perquè no en saben, i estan durant més de 4 setmanes amb aula, treballant amb formadores expertes o formadors que coneixen molt bé el producte, i els ensenyem a com, quin tipus de producte és, quines característiques, com s'ha de manipular, com s'ha de tallar, com s'ha de preparar, com s'ha de vendre. I un cop acaben aquesta formació teòrica a l'escola, estan durant 3 setmanes més al costat d'un professional que coneix per fer pràctiques davant del client. I un cop passat aquests quasi bé 2 mesos, la persona està preparada per després continuar amb acompanyament, ja agafant un taulell i treballant amb autonomia.
I, de fet, heu dissenyat precisament també per això, no? Si no m'equivoco, un uniforme especial amb missatges reivindicatius, no? Per reivindicar doncs, tot això del que estem parlant, per posar en valor, no? L'orgull que sentiu per la professió i on també s'amaguen missatges personals, no? Històries personals de, de molt esforç i moltes vivències que heu volgut compartir, no?
Nosaltres el que hem fet és un documental, una mica per generar orgull de pertinença a la nostra gent i que la nostra gent, en primera persona, pogués explicar quina és la feina que fan i com la valoren. I alhora, que ens serveixi també a nivell extern perquè la gent conegui més bé quina és la feina que es fa en un supermercat. I per què l'uniforme? Perquè ens sembla que l'uniforme una mica defineix, és a dir, hi ha professions que es defineixen per l'uniforme. Doncs nosaltres també. Una bata blanca pot ser d'un metge, doncs un uniforme de supermercat també és signe d'una professió. I per altra banda, el que volíem posar de relleu és que nosaltres, durant 5 anys consecutius, cada cop que hem fet l'estudi d'ECO, hem sortit, l'OCU, perdó, hem sortit com el millor supermercat d'Espanya. Tant bon preu com Esclat. Nosaltres el que volem aconseguir des de l'àmbit de persones és que també se'ns reconegui com un dels bons llocs per treballar. I de fet, fa poc, fa un parell, una setmana, hem sortit amb l'estudi de la Forbes com una de les 100 millors empreses espanyoles per treballar. Doncs aquest és el nostre objectiu, que la gent senti orgull, es senti satisfet amb allò que fa, però que la gent també ens reconegui i que sàpiga que darrere d'un supermercat hi ha gent professional, amb coneixements, preparada i que els agrada la feina que fan, perquè són persones al servei de persones.
Perquè quins professionals teniu vosaltres en aquest moment treballant al supermercat? Quin és el perfil més comú, diguem? Són persones més joves, més homes, més dones?
Tenim de tot. Mira, tenim un 40% de la nostra gent té més de 45 anys. Tenim un 18% de persones amb una formació universitària. Tenim, perdó, un 23% amb formació universitària i un 18% amb graus superiors. I després gent amb batxillerat o amb l'ESO. Nosaltres no decidim tant per la formació, que ens és important i la volem, sinó per l'actitud. És a dir, els coneixements i l'experiència sumen i l'actitud multiplica. Una persona que tingui ganes de créixer, d'evolucionar, pot fer-ho, perquè hi ha projecció a bon preu. Tu pots començar com a caixer a 20 hores de cap de setmana i acabar amb el temps siguent cap de zona. És a dir, nosaltres apostem molt per la promoció interna. De fet, ara no tinc del cap els percentatges, però la gran majoria de gerents, em sembla que és un 74% dels nostres gerents, són de promoció interna. El 93% dels nostres caps de zona són de promoció interna. El 66% dels territorials són de promoció interna. I molts llocs de servei central els alimentem amb gent que s'ha incorporat potser a la botiga o tenen una formació universitària. Llavors tenim persones que han treballat de caixer i avui estan al departament de persones sense elecció. Tenim advocats que van començar mentre estudiaven treballant el cap de setmana i avui estan al departament jurídic. És a dir que ens nutrim de les persones que tenim i les fem créixer. Jo penso que aquesta és una de les grans forces de l'empresa.
I, per exemple, un dubte que em sorgeix, no?, arran de veure aquests percentatges, no?, del que creu la gent i del que la visió equivocada, no?, que tenen sobre el tema, segons el que ens expliqueu vosaltres, pot tenir a veure aquesta percepció amb el sou, potser, que es paga als treballadors o no?
Nosaltres intentem pagar per sobre de conveni. Tenim un conveni que és el que ens regeix a les empreses del sector a Catalunya. S'ha pactat en el conveni un increment del 12% en els propers 4 anys i nosaltres l'any passat vam fer un increment del 6,5% per tots els nostres treballadors. És evident que a nosaltres ens agradaria poder pagar molt més, però també hem de trobar l'equilibri entre els marges, els preus i la gestió econòmica de l'empresa.
Perquè quan cobra una persona que, per exemple, entra i comença a treballar a un bon preu, no?, a un supermercat...
Aproximadament pot estar una persona que vingui sense cap experiència, sense cap coneixement, sense cap bagatge, pot estar sobre els 16.500 euros.
D'acord.
I després pot anar evolucionant i pot anar creixent.
Clar, llavors tracta més d'una percepció social, no?, del que es creu, no?, d'anys enrere i segurament de la mala visió i de la mala percepció que es té, doncs, d'aquesta feina, igual que passa també amb moltes altres, malauradament.
Però una cosa que també és important important, o crec per mi és important, si la gent no miria a curt termini. És a dir, és veritat que pot ser que dius els salaris d'entrada no són uns grans salaris perquè el sector del que és, però hi ha una projecció a mig llarg termini. I a mesura que vas creixent i que vas assumint responsabilitat, també vas incrementant el teu sou. I és un sector que de veritat genera oportunitats. De que la gent pot créixer, de que la gent amb ganes i amb voluntat pot fer carrera professional. Obrim supermercats, i això vol dir que necessitem cartes de torn, necessitem gerents, necessitem cartes de dona. Som una empresa que està en creixement. Per tant, si nosaltres creixem, la gent pot créixer amb nosaltres. I, per tant, el més nivell de responsabilitat, més salari.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert Aranda, director de persones del grup Bon Preu. Esperem que aquesta percepció canviï ara que la gent podrà escoltar-vos aquí en el programa, i tant de bo també a poc a poc doncs vagi evolucionant, no?, aquesta mirada cap als treballadors del Bon Preu. Gràcies.
No, gràcies a tu per escoltar-nos.
Gràcies. I en uns minuts tractem amb els Mossos la problemàtica de les raves. Aquesta setmana hi ha hagut una a Ivars de Noguera i ho expliquem a continuació.
¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
¿Y qué hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla?
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que no
se me saturada, claro.
Debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Fa uns mesos ja informàvem d'unes festes il·legals que van tenir lloc a Catalunya i aquesta setmana també ha tornat a passar. En parlem ara del temps. La rave d'Ivars de la Noguera d'aquesta setmana ha acabat amb un balanç de 3 detinguts i més d'una quarantena de denúncies, així com 7 persones identificades d'entre 20 i 30 anys com a organitzadores de la rave i de nacionalitats francesa, italiana i belga. Sobre el tema i per saber com ha quedat finalment tot, li volem preguntar a l'Albert Palacios, de Mossos, del sindicat de Mossos USPAC. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc.
Com ha estat tota la situació i tot l'operatiu policial?
Doncs, bueno, primer, per entrar en un context, dir que és una mentida que es permeti aquestes festes il·legals, amb aquest buit legal que hi ha, que sigui una festa il·legal administrativa, no hi hagi res penal, i això sembla que, junt amb la permissivitat que hi ha a Catalunya, pues, faci que vinguin gent d'aquesta mena de tota Europa a muntar les festes aquí a Catalunya i destorbar la pau ciutadana i el medi ambient del nostre país. És el que més ens estranya, i des del sindicat el que diem és que això s'ha d'aturar d'alguna manera ja, no permetre que es facin més raves aquí a Catalunya, perquè si no ens convertirem en el paraís de raves, de brutícia, de drogues i d'alcohol.
N'hi ha més a Catalunya que no passa a la resta d'Espanya?
De raves que vinguin de gent estrangera, com són aquests casos, sí. Que en tot l'estat es munten raves, a tot l'estat es munten. D'aquesta mena, amb aquestes magnituds, amb aquestes xarxes socials i aquesta crida a gent de tots els països, Catalunya.
Mm-hmm. I per què? Quin és el motiu?
Pues suposo que la permissivitat és el que demanem nosaltres. Jo ho sé per tots els companys que han estat allà treballant tots aquests dies, dia i nit, i parlem de dotzenes de companys, amb farts. D'aguantar i permetre les faltes de respecte, els intents d'atropellament, els 5 Mossos de baixa, dels 4 són d'USPAC i llancen persones com a acusació particular contra ells, que els llancessin ampolles, que els llancessin pedres. Un dels motius per desallotjar una festa d'aquesta mena és que es posi en greu risc a les persones, tot i que sigui una cosa administrativa. Llavors, la nostra pregunta des d'USPAC és, Els Mossos no són persones. Per interior no estem catalogats com a persones. Amb dos intents d'atropellament, cinc Mossos de baixa, llançament de tota mena d'objecte, això no es posa en greu a les persones. Llavors, demanem que des d'interior i la cúpula de Mossos es posin les piles i no permetin que es montin més festes d'aquestes. I si s'ha de desallotjar, es desallotja. Cap problema, per algú tenim ordre públic i ho pot fer perfectament amb els mínims danys o mínimes lesions possibles. Tot depèn d'ells, també.
Uh-huh. Ara parlaves, no, de que són normalment estrangers, gent de fora. Com les convoquen, aquestes raves? Ho fan a través de les xarxes socials? Ho fan a través de grups organitzats? O com és això?
Tot és per xarxes socials i entre ells es coneixen organitzadors estrangers, però n'hi havia molts catalans, eh? Molts catalans dintre d'aquesta festa, moltíssims. I tot es munta doncs, per grups que no es puguin seguir el rastre per internet, es munten de cop i volta i queden en un lloc concret, i això dona la dificultat d'intentar aturar-ho. Però el que s'hauria de fer és, quan veus que ja s'està muntant, desallotjar-ho.
Clar.
Desallotjar-ho i no arribar a que siguin 400, 500 o 800 persones, com va ser a Guinness la festa de Cap d'Any.
Fa uns mesos, exacte.
Correcte. Llavors, el que s'ha de fer és, a la que vegis o notis o tinguis la certesa de que s'està muntant alguna cosa, és quan has d'aturar-ho i desallotjar-ho i no permetre-ho, perquè el descans dels veïns i la natura i les destrosses que realitzen, i més venint a l'estiu que ve, que es preveu molt perillós amb tema foc, jo no permetria que es fessin més reis.
Clar, després parlarem del tema foc, no?, del tema incendis, perquè també ja, no, del que parlar, però ara parlant precisament d'aquestes raves, de que la policia doncs ha detingut aquestes persones, no, aquests estrangers que han participat a la festa, diguem, a la festa il·legal. Pel que fa al balanç aquest de trànsit, també heu denunciat, no, conductors per positius en drogues, per conduir sota els efectes de l'alcohol. No només estem parlant de que s'ha ocupat un terreny i s'ha muntat una festa, sinó que també s'ha posat en perill, realment, no?, a les persones en si. Com heu fet tot això?
Tota aquesta mena de festes, que Vichy Català no veuen, posa en un molt greu risc a la ciutadania, a les carreteres, amb un greu moltíssim, o sigui, és un greu moltíssim, i més amb els vehicles que porten, que jo no sé si els seus països disposen d'ITV o no, però són vehicles que estan destrossats. Tot això, doncs, com es munta? Doncs amb un operatiu immens, i amb un gasto per la ciutadania que no us podeu arribar a imaginar, de la quantitat d'agents, helicòpter, drons, gent de trànsit, de seguretat ciutadana, d'ordre públic, tot això paga la ciutadania, mentre ells estan de festa.
Ja.
Llavors, potser, en lloc de destorbar el medi ambient i els ciutadans de la població on sigui, pues desallotjar-ho l'abans possible. Jo em pregunto sempre, m'ho porto uns dies preguntant, què passaria si es muntés una rave a prop de Viver de Cerdanya, on molts jutges i polítics tenen la segona residència. Duraria tants dies?
Sí, al final us feu preguntes d'aquestes, no? Perquè realment no enteneu el perquè de l'actuació policial abans de que succeeixi tot, no?
No entenem ni abans de que succeeixi ni com no es desallotja, i més cinc Mossos havent patit baixa i lesions per intents d'atropellament i llançament d'objectes.
Uh-huh.
Sembla que inclús en va haver-hi el dimarts, un altre vehicle que va intentar accedir a la rave, va intentar atropellar uns altres companys, i les ordres van ser no seguir-los i no fer res, no vagi ser que hi haguessin problemes. O sigui, prefereixen que algun mosso acabi ferit greu abans de desallotjar, i això és el que no es pot permetre.
Mm-hmm. També hi ha denúncies per manca de documentació, no, en aquest cas, perquè no en tenen, tampoc d'ITVs, tampoc de permisos de conduir. És un autèntic caos, no? A més d'això que em comentaves, dels Mossos ferits i que estan, doncs, lesionats, no?, per culpa d'aquestes actuacions.
Sí, és el que dius tu, i a nivell administratiu, de faltes administratives, és un caos, tant per la policia administrativa, per trànsit, per tot. És un caos quan decideixen marxar o quan decideixen que s'hagi el mínim desallotjament quan ja s'està acabant. És un caos per tot el que s'ha fet, immobilització de vehicles, feina al lloc in situ perquè aquella gent no marxi, identificar-los a tothom, i et dic, no veuen bitxis, i sí que es posa en risc els companys. Llavors, s'ha d'intentar evitar arribar a aquests extrems, evitar que hi hagi aquesta problemàtica. Normalment violents sent com aquesta? No, però l'efecte crida de que Catalunya sigui un lloc on es poden realitzar raves, pues això pot ser que vingui gent més perillosa i que no tingui cap problema amb enfrontar-se a la policia, que siguin més de rotllo anarquista i que vulguin, no tinguin cap problema amb enfrontar-se a la policia. I això és el que nosaltres preveiem i creiem que succeirà.
Hi ha alguna manera de poder identificar les persones organitzadores que ho estan intentant fer abans que es produeixi?
És molt difícil, és molt, molt difícil, perquè potser es creen ràpid uns grups de WhatsApp de contactes i és molt difícil tenir controlat tota la xarxa. Potser també els agents que tinguis que es dediquen a això, doncs jo preferiria que estiguessin dedicats a pornografia infantil, que estiguessin dedicats a segrestos, a altres coses, aviam que si buscassis muntar una rave al Pallars. Uh-huh. Que entenc que hauríem d'estar per altres coses més importants que no la RIF, en el cas que hi hagi la RIF, desallotjament i fora, i cadascú cap a casa seva.
Clar, perquè en aquesta de Ivars de la Noguera, quantes persones teniu constància de que han arribat a participar? Abans parlàvem de la de Llinars, no? de fa uns mesos, que em comentaves que van ser 400 persones, que no, són moltíssimes.
No, la de Llinars més.
Més persones, encara.
Unes 800, 900 persones. Aquesta de Ivars hauran sigut els 400, 450, i una 80, entre 80 i 100 vehicles de tota mena. Uh-huh. Camionets, furgonetes, vehicles, més o menys per aquests números anem.
Clar, sí, és una barbaritat. Les 400 que em comentes que han sigut ara, ja no vull imaginar 900 persones i com organitzes, no, tot això per tal de fer-los fora, no?
Bueno, pues hi ha les eines. Les eines existeixen per fer-los fora. Però el que ha de tenir valor, digue-li cúpula Mossos o Departament d'Interior, és de dir, no volem que Catalunya sigui un país de festa de reis. En algun moment hauran de dir prou. En algun moment tindran que agafar el toro per les banyes i dir, s'ha acabat, no en volem més, i comencem a desallotjar una, dos, i que vegin que aquí no es permet.
Clar, sí, sí.
En algun moment ho hauran de fer. Si no, això anirà més.
Mm-hmm. I tant, bueno, ja ho estem veient.
Correcte.
Ja ho estem veient. També comentaves, no, el tema dels incendis, no, d'aquest risc de sequera que tenim a sobre, sobretot de cara a aquest estiu, les precaucions que s'han de prendre, no, les alertes que hi ha. Això també és un incentiu perquè sigui fàcil, no, produir incendis, fer incendis en aquest aspecte, perquè es fan descampats, no, a boscos, i el risc encara és major.
I més amb l'estiu que ens ve, o que ens diuen que ens vindrà, de sequera absoluta. Ara sembla que sí que plou una mica i pugui remullar una mica les muntanyes, però clar, estem parlant de que la brutícia que es troba als llocs de vidre, fan foc, és immens, és molt sovint. Llavors, ens estem jugant veritablement a que a sobre de permetre la RIF tinguem un incendi de grans conseqüències del nostre país, i això també ho tindrem que valorar des d'Interior, i demanem informes a bombers, i demanem informes a rurals, de si hi ha un risc d'incendi fent aquestes reds aquí, que també sigui motiu més de desallotjament.
Clar, clar. A més també de totes les deixalles que deuen dipositar, no? I que no deuen recollir, segurament, no?
Bueno, en ocasions sí, i en ocasions no.
Ja, clar. Sí, sí, al final... El què, perdona?
No, que cadascú a casa seva sap el que ha de fer i el que fa. I en ocasions sí que es recull, i en ocasions pues queda fet un desastre. Clar. A l'entorn.
Clar. Al final, sequera, incendis, també contaminació, no? Deixalles als boscos.
Molèstia al veïnatge durant dies i dies i dies de 24 hores de música. És tot, i que vagi a més i ens vagi venint el millor de lo millor de cada país per fer festes aquí a Catalunya.
i Mossos ferits també per culpa de, correcte, de les actuacions de, d'aquesta gent.
I per sort lleus, perquè van ser embestits per un camió. Per sort van ser lleus i van ser àgils i hàbils de no prendre més mal. Però van ser embestits, el cotxe de patrulla va ser embestit per un camió. I després més tots els llançaments d'objectes que van rebre. Van tenir molta sort els companys que es van trobar allà.
Doncs Albert Palacios, del Sindicat de Mossos USPAC, gràcies per parlar-nos d'aquesta rave, de com us organitzeu, de com actueu davant d'aquestes situacions, i esperem que es posin mesures, que no passin més i que Catalunya no sigui un lloc fàcilment accessible perquè aquesta gent doncs, vulgui venir aquí a organitzar una festa d'aquestes característiques. Gràcies.
Així ho esperem nosaltres també. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I el Prat de Llobregat es queda aquest estiu sense un dels grans referents de la gastronomia i l'oci del litoral per la població d'aquesta localitat del Baix Llobregat. Es queden sense El Calamar, un referent a la platja i a la comarca que ja no oferirà els seus plats i begudes aquest estiu després que el consistori no l'hagi inclòs a la fase final del procés d'adjudicació dels tres locals que donaran finalment servei als sorrals de la ciutat a l'època estival. L'anunci dels propietaris ha sorprès i ha indignat també a nombrosos ciutadans que fins i tot han promogut una campanya de recollida de firmes per incloure l'emblemàtic local entre l'oferta gastronòmica, concerts i lleure de la platja del Prat, gairebé dues dècades després que iniciés el seu camí. Nosaltres hem parlat amb un dels socis del Calamar, amb el Peque, i hem fet amb ell un resum del que han sigut aquests 20 anys per tots ells.
Pues ha llovido. Pues mira, nos situamos allá en el año 2004, para que los que no se acuerden o no lo supieran o no lo vivieran. Estamos hablando de una playa en el 2004, en la playa del Prat, que estaba, como quien dice, abandonada, dejada de la mano de Dios. Pues nos situamos en un contexto en el que no nos podíamos bañar en la playa del Prat porque estaba el agua contaminada. Evidentemente no estaba urbanizada como está a día de hoy, la iluminación era muy pobre, entonces estábamos en un momento en el que la playa del Prat estaba abandonada. Antiguamente había habido un chiringuito que era una caseta de helados y apareció esta propuesta de montar el chiringuito por medio de un amiguete, Pedro, y presentamos concurso, ganamos y ahí empezamos, montamos con cuatro maderas lo que fue el primer chiringuito Calamar. Nosotros, la apuesta no fue arriesgada, la apuesta fue a pérdidas. De hecho, los primeros años fueron económicamente duros, era pérdidas. Afortunadamente teníamos otros negocios de los que poder alimentar al bebé, como yo le llamo. Pero claro, era muy complicada. Tú piensas que el chiringuito era un oasis en esa playa, y la verdad es que muy bien, hubo una evolución muy buena, pero realmente no había afluencia, era una playa que no tenía afluencia, además no era ni conocida, la gente no sabía que a lo largo de los años, los clientes que han ido viniendo, ahora ya últimamente no, pero durante muchos años, muchos clientes nos decían, es que no sabíamos que en el Prat había playa. Hay un punto de inflexión porque nosotros en aquella época, pues evidentemente se hizo muy conocido el calamar por las fiestas of sonar, que eran bastante más juveniles y demás, y eso lo hizo bastante conocido en todo el panorama, sobre todo en la música electrónica. Pero evidentemente los años van pasando y la playa evolucionó y el calamar no podía ser menos y fue evolucionando poco a poco. Y fue en el momento en que el calamar, estaríamos hablando de a partir del 2010 en adelante, poco a poco fue evolucionando para convertirse en un chiringuito más familiar y en el que se procuraba que venir al Calamar fuera una experiencia, no fuera y no fuese el ir a un chiringuito a tomar la cervecita o a comer unas patatas o lo que fuera, sino que se convirtiera en una experiencia. Y este concepto más familiar fue haciendo que poco a poco la evolución nos haya llevado a donde estamos. Empezamos entonces, pues cuando empezaron todo el tema de conciertitos, actuaciones, de grupos de versiones, siempre ocurría algo en el Calamar, magia, el karaoke, siempre sucedía algo, era lo importante. que la gente se llevara una sorpresa, poder ser grata. Pues en medio del peor momento es muy fácil, lo acabamos de vivir. El cierre del chiringuito, el peor momento ha sido ese. Y el mejor momento es que han habido muchos buenos momentos, muchos buenos. Entonces, elegir uno, complicado, porque la satisfacción del calamar es ver que la gente se sentía calamar, o sea, que se creó una familia. Ahí había muchos clientes que se convirtieron en amigos, pero ya no en amigos, en amigos de todos, o sea, todo el mundo se conocía. Evidentemente había mucha afluencia al público, pero se creó un vínculo muy grande con el territorio y con la gente, que creo que es el mayor éxito del calamar, ese vínculo que ha creado con el entorno y con la gente en general.
En definitiva, una decisió, com dèiem, davant la qual els veïns no han trigat a reaccionar, no han trigat a manifestar-se. S'han recollit signatures, com dèiem, i també s'han omplert de comentaris les xarxes socials amb mostres de suport. Uns 20 anys, però, com diuen, amb molts bons moments que, això sí, quedaran sempre en el seu record. I parlem ara de que Barcelona ha acollit aquesta setmana la presentació de la tercera edició de Ciutats Magnífiques, una iniciativa que convida a gaudir de les nostres ciutats i que torna fins al 2 de juliol per posar en valor la gastronomia, l'oci i el talent local que ens envolta. En parlem de tot plegat amb la Mercedes Valdés, la directora d'aquesta iniciativa. Mercedes, buenos días.
Buenos días.
La campanya, aparte de aquí en Catalunya, también tendrá recorrido en otras ciudades, ¿no?
Efectivamente, es una plataforma, una iniciativa que desarrollamos este año como tercera edición en 8 ciudades diferentes. La primera de ellas, donde arrancamos Ciudades Magníficas, es Barcelona, que además en las tres ediciones ha sido la primera ciudad que ha dado el pistoletazo de salida a esta acción. Pero también hay 8 ciudades más, entre ellas pues Lleida, está también San Sebastián, Bilbao, Valencia, Málaga, Burgos, Pamplona, la que desarrollaremos esta misma acción este año.
Uh-huh. ¿Y cuál dirías que es el objetivo de esta iniciativa, de esta campaña?
Pues el objetivo es impulsar el comercio local, ¿no? Uh-huh. Dentro de la cerveza San Miguel, en este caso abanderado desde su marca magna, lo que quiere un poco es invitar a los ciudadanos a redescubrir sus ciudades, a tener muchísima más cercanía y muchísima más conexión con todo el comercio de proximidad y el comercio local, y fomentar también el orgullo, ¿no? El orgullo propio de lo que nos rodea, de la ciudad en la que vivimos y de la que formamos parte.
Exacto. Además, la presentación, ¿no?, se ha celebrado en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Además, también se ha dado el premio, ¿no?, del Hostelero Magnífico, un premio que nace con el objetivo de reconocer, ¿no?, y de impulsar esta figura del hostelero, ¿no?
Sí, efectivamente. Este año es algo bastante nuevo, es algo que en otras ediciones no hemos hecho, y queríamos un poco reconocer, como has comentado, el trabajo y toda la dedicación de estos hosteleros magníficos, estos hosteleros que forman parte del tejido y de, por supuesto, es motor de nuestra industria, ¿no? Y queríamos impulsar a través de un premio un poco un homenaje hacia ellos. De esta manera, de alguna manera, lo que hacemos es reconocer tanto el compromiso de estos hosteleros como también su dedicación y toda su esencia, ¿no?, respecto a la cultura local, y también todos aquellos hosteleros que de alguna manera fomentan un poco el producto de cercanía, el producto autóctono y el producto un poco local, que es parte de la esencia de la ciudad, ¿no?
Uh-huh, exacto. Y en cada ciudad se va a premiar un hostelero, ¿no?, ese que con su carisma pues gane, ¿no?, y con su compromiso pues gane este premio, ¿no? ¿Cómo lo escogéis?
Pues a ver, nosotros tenemos hay una parte de criterios, como comentaba al principio, en relación al compromiso y la relevancia, ¿no?, la referencia de la ciudad en torno a este hostelero, también todos los años de dedicación que ha tenido, y también toda la parte de, como te decía, y que prima un poco el producto local, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante de esta acción, de esta iniciativa, todo lo que tiene que ver con lo local, todo lo que tiene que ver con el comercio de proximidad, y por tanto premiamos mucho a aquellos que utilizan tanto productos y que los ponen en valor en su gastronomía cotidiana.
¿Aquí quién ha ganado? ¿Se sabe ya?
Sí, en Barcelona en Barcelona ha sido el Bar Tomás, que lleva muchísimos años en la ciudad. De hecho, lo acabamos de dar recientemente al padre y al hijo, los dos Tonis. Uh-huh. Y la verdad que no solo por toda su dedicación, que además es un negocio que ha pasado de generación en generación y que seguirá pasando, según nos ha contado hoy su hijo, que están muy comprometidos y que claramente priman el esfuerzo y la constancia, ¿no?, en todos estos años, además dando lugar, en este caso, a un producto tan conocido y tan rico como son las sus patatas bravas, ¿no?
Las patatas bravas, qué buenas están, ¿eh? aquí en Barcelona, de hecho, ¿no?, este premio también se enmarca, ¿no?, en la ruta del plato magnífico, ¿no?, en sí. La cual, pues hasta el 2 de julio, ¿no?, se podrá disfrutar de platos elaborados por todos estos hosteleros, ¿no? ¿Es así?
Sí, eso es. Este año otra de las novedades, aparte del hostelero magnífico, es la ruta del platillo magnífico, que básicamente lo que pone un poco valor, como decía antes, ¿no?, es la gastronomía local. En este caso han participado en Barcelona más de 60 puntos de venta, más de 60 hosteleros en esta acción, para que los consumidores puedan descubrir y puedan disfrutar de los platos inspirados un poco en la esencia de la ciudad. Y de alguna manera empezar a redescubrirles o recordarles, ¿no?, lo importante también de la esencia de cada ciudad en torno a la gastronomía, en este caso, ¿no?
Y en Barcelona son muchos, ¿no?, los que han participado y los que competirán en esta ruta también.
Eso es, hay más de 60 puntos de venta a día de hoy en esta ruta de platillos magníficos, además de los más de 120 comercios que también están metidos dentro de la acción de ciudades magníficas. Como sabes, también hay hosteleros, también hay tiendas, ¿no?, y planes de ocio alrededor de la ciudad. Y la verdad que un poco la idea es que en esta ruta de platillos magníficos se vote por parte de los consumidores de un jurado profesional aquel platillo magnífico de aquel punto de venta, de aquel hostelero que mejor, ¿no?, que más gusta, ¿no? Con lo cual, el premiado, o de alguna manera el que resulte más votado, será el premiado con un regalo económico de cara a seguir apoyando y a seguir fomentando este tipo de comercios y este tipo de hostelería que de alguna manera fomenta lo de aquí, ¿no?
¿Y de cuánto será el regalo, si se puede decir?
Pues no, ahora mismo no podemos decirlo, la verdad. Estamos todavía viendo el premio, pero uh-huh. Es un regalo sustancialmente relevante económicamente.
De acuerdo. Y esto es hasta el 2 de julio, ¿no?
Eso es, desde hoy, que es 8 de junio, hasta el 2 de julio durará la iniciativa. Para invitar a todos los ciudadanos, tanto los que son de aquí, los barceloneses, como por supuesto la gente que visita la ciudad, que incluso gente de fuera, ¿no?, a disfrutar de esta ciudad, a conocer esta ciudad y a reenamorarse, ¿no?, de todo lo que significa Barcelona.
Sobre todo para poner énfasis, ¿no?, en lo que es el comercio local, el comercio de proximidad de Barcelona en este caso, ¿no?, y también de todas las otras ciudades, pues fomentar, ¿no?, este comercio de proximidad y local que tanto nos da, ¿no?
Eso es, yo creo que la esencia de las ciudades, el comercio local, como la hostelería, la gastronomía, el arte o incluso otros tipos de experiencias de ocio, son muy muy relevantes en torno al atractivo y la esencia de cada una de las ciudades. Nosotros queremos ser parte activa de todo el ocio, de todos los planes relacionados con la ciudad y promoverlos, ¿no?, y hacer un poco que los ciudadanos y los consumidores redescubran las ciudades y se vuelvan a reenamorar o bien, bueno, lo pongan mucho más en valor, ¿no?, que yo creo que el fomentar el orgullo de lo propio y la relación con la vinculación con el consumo de proximidad local es esencial hoy en día.
Pues sí. Mercedes Valdés, directora de esta iniciativa, gracias por hablar con nosotros y contarnos todo esto que haréis. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
I continuem d'aquí no res, prenent consciència de la prevenció d'un càncer, el càncer oral. Demà dilluns és el Dia Europeu i en volem parlar. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Algunos trabajan por la PAC, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha. Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres?
Los siete magníficos.
¿Cuántos sois?
Ya somos siete. A ver qué pasa.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Demà dilluns és el Dia Europeu del Càncer Oral i nosaltres al programa volem conscienciar de la importància de prendre mesures de prevenció. En parlem. La detecció precoç és clau per millorar la supervivència del càncer oral. Una malaltia de la qual es diagnostica en Espanya 7.000 nous casos cada any i que provoca la mort d'aproximadament 1.500 persones, més que els accidents de trànsit com a causa de mort. Per tal de sensibilitzar la població sobre aquesta realitat i augmentar la visibilitat d'aquesta malaltia, demà dilluns 12 de juny es commemora el Dia Europeu contra el Càncer Oral, una data que el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya aprofita per recordar la importància d'anar regularment al dentista. Avui els tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliquin com ho fan i per donar visibilitat a aquesta malaltia com a tal. Amb nosaltres tenim el doctor Antoni Gómez, que és vicepresident del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Doctor Antoni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El 85% dels càncers orals es detecten de manera tardana a Catalunya, no?
Sí, malauradament aquesta és una realitat. La gent no té el costum de fer una revisió periòdica al dentista i el que ens trobem en el cas del càncer oral és que quan diagnostiquem els casos ho fem en una fase, com dèiem, massa tard. I això el que comporta és un empitjorament del pronòstic i també el requeriment moltes vegades de fer un tractament molt agressiu, quirúrgic, en una zona molt sensible estèticament i funcionalment, el qual és una xifra molt preocupant.
I és una malaltia freqüent? Té molt impacte? Té un gran impacte?
Bueno, estem parlant que anualment es diagnostiquen aproximadament entre 7.000 i 8.000 casos de càncer oral a tot Espanya. Aquí a Catalunya estaríem parlant de xifres superiors als 150 casos anuals i, bueno, tot i que no té una incidència com altres càncers que poden afectar la resta del cos, com deia, el problema és que el tractament del càncer oral no està tan avançat com d'altres càncers i en moltes ocasions requereix una solució quirúrgica que és molt mutilant i afecta en molts aspectes, des de l'estètic i el funcional del pacient. Llavors, bueno, s'ha de tenir molt present, perquè, com deia a la seva introducció, estem tenint casos de morts, diguéssim, més altes que els accidents de trànsit, no? Els accidents de trànsit es fan campanyes d'educació. En el cas del càncer oral, doncs nosaltres aprofitem que demà commemorem aquest dia, perquè un cop més s'ha d'insistir en la importància d'aquesta prevenció.
Com ho podem prevenir, això? Què és el que podem fer?
Bueno, bàsicament hi ha un factor causal que és el principal, el factor responsable de poder tenir un càncer oral, no? que és el tabac. Això ja ho sabem i ho coneixem de fa molts anys, però a dia d'avui encara tenim molta part de la població que fuma a diari. Fins i tot no serveix el substitutiu amb els vapejadors, perquè també porten substàncies que són cancerígens. és el principal factor, amb el qual és el que hauríem d'evitar sí o sí, és a dir, no fer consum de tabac. També el que hem d'anar pensant és que això va molt lligat al que és fumador i a sobre és consumidor i fa un abús de les begudes alcohòliques, el seu risc encara estarà més augmentat de poder tenir patir un càncer oral. Després, com altre factor causal que tenim també és la mala higiene, és a dir, una boca que té una bona higiene oral evidentment tindrà menys risc de poder generar un càncer oral, no? I pròtesis que estiguin mal ajustades, gent gran que porta pròtesis d'aquestes removibles, que no estiguin ben revisades i que no estiguin, com deia, ben ajustades, són factors que impliquen aquest risc que podem generar de patir un càncer oral.
I clar, per tal de poder-ho prevenir, parlem també d'autoexploracions, no? De la importància d'aquestes autoexploracions, de revisions també al dentista. Què és el que recomaneu vosaltres? Cada quan s'han de fer aquestes revisions? Cada quan s'ha d'anar al dentista? Què és el que dieu?
Miri, el recomanat no només pel càncer oral, sinó per la prevenció de totes les patologies que poden afectar la boca, és anar com a mínim, visitar com a mínim un cop l'any al dentista. I amb això ja estarem fent molta feina de prevenció. Però, malauradament, la meitat de la població no visita regularment el dentista. O sigui, estem parlant que tenim la meitat de la població doncs exposada a poder tenir una lesió precancerosa que pugui ser diagnosticada precoçment, doncs que no va al dentista. Llavors, sí, hi ha una manera també de fer un acte preventiu, que és l'autoexploració. Evidentment, ens hem de quan ens rentem les dents, ens podem aprofitar per explorar-nos, no? És a dir, s'ha de veure si hi ha alguna inflamació estranya, algun bony, algun bulto, alguna taca diferent, ferides que no curen. És a dir, tot això ens ha de fer encaminar-nos a que hem de fer aquesta revisió mínim anual, que es fa cada 6 mesos, doncs encara millor, perquè podem tenir encara més temps, però insisteixo, no només ens ha de fer pensar en fer un diagnòstic de càncer oral, la gent tampoc ha de generar una cancerofòbia, tampoc és la pretensió, però sí que fer aquest acte preventiu, que significa fer aquesta revisió periòdica per poder detectar qualsevol patologia de la boca.
Exacte, ser conscients, no? I precavuts, en aquest cas. El fet de la cura, no? La cura, la mortalitat pel que fa a aquest càncer, com és? Hi ha una cura específica? La gent, per majoria, s'acaba curant? O com és tot això?
Doncs no, malauradament l'índex de mortalitat és elevat, perquè si partim de la base que estem diagnosticant de manera tardana, ja ens estem trobant en casos avançats. I com deia, amb d'altres càncers hi ha més estudis, el càncer de mama, el càncer de colon, que tenen més freqüència a la població, hi ha més estudis al respecte, hi ha una teràpia molt més desenvolupada que no pas pel càncer oral. Llavors, en la qüestió d'aquesta localització específica, el problema, com deia, és que els tractaments requereixen una cirurgia bastant agressiva. Mm-hmm. I això implica una mala qualitat de vida del pacient i un pronòstic, evidentment, molt negatiu. Llavors, dels casos que tenim, les teràpies que tenim són més limitades, com deia, d'altres càncers, amb la qual tenim una mortalitat elevada. És a dir, que ens ha de fer reflexionar al respecte de la necessitat i obligatorietat de poder fer detecció sempre precoç.
Exacte. Exacte. I demà, que és el Dia Europeu contra aquest càncer oral, vosaltres, des del col·legi, què és el que voleu reivindicar? Què és el que voleu demanar?
Bueno, sobretot que la gent prengui aquesta consciència, prengui que el càncer oral no és un càncer que haguem de menystenir per qüestió de xifres, sinó que és molt preocupant i que està en la nostra mà el fet que aquestes xifres millorin fàcilment, com dèiem, de dir, anar al dentista mínim un cop l'any, ens donarà una tranquil·litat al respecte del no poder diagnosticar un càncer, malauradament, en una fase molt tardana.
Doncs
la gent prengui consciència de la importància de fer una reducció i un canvi en els seus hàbits, com dèiem, evitar el tabac, no abusar de l'alcohol, tenir una dieta correcta, tenir una bona higiene, no abusar tampoc, ara que parlem de l'alcohol, que no se m'oblidi, no abusar dels col·lutoris que porten grans quantitats d'alcohol que n'hi ha al mercat i que no s'haurien de fer servir d'una manera rutinària, i insistir que el col·lutori l'ha de prescriure el dentista i visitar el dentista un cop l'any. Això és el que nosaltres volem, que la gent recordi que podem fer una prevenció i que es poden evitar morts i sobretot situacions molt limitants i molt preocupants estèticament i funcionalment per un pacient. Una cirurgia a la regió del cap i coll sempre és molt mutilant i no hem d'esperar-nos.
I tant. Doncs, doctor Antoni Gómez, vicepresident del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, gràcies per parlar-nos d'això tan important, no?, perquè la gent prengui consciència i siguin previsors, que és molt important. Gràcies.
Sí, moltes gràcies a vostès per donar-nos temps.
I parlem ara de que investigadors de la Universitat de Girona han participat en un projecte internacional que busca millorar la nutrició personalitzada dels nadons prematurs ingressats en unitats de cures intensives de la SUSI per garantir uns nivells òptims d'oxigenació cerebral. Un estudi a través del qual elaboraran un model que permetrà individualitzar la nutrició en funció de la salut cerebral de cada nadó a partir de dades generades per dos nous sistemes de detecció metabòlica que funcionen de forma mínimament invasiva i al mateix temps desenvoluparan una interfície pensada per a aquelles famílies dels nadons mentre duri la seva estància a la UCI. Sobre això, i perquè ens ho expliqui molt millor, hem parlat amb el catedràtic d'Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Girona i director també del grup de recerca Visalab, Josep Bahí, que el que primer ens ha explicat és quina alimentació, quina nutrició necessita un nadó prematur i per què aquesta ha de ser personalitzada. Escolteu.
Bueno, la primera cosa és que estem parlant de prematurs de menys de 32 setmanes, o sigui, són prematurs. Llavors, en aquests nens, o en aquests nadons, el problema és que, esclar, s'ha d'aconseguir que tinguin el nivell d'oxigenació en el cervell que sigui l'adequat en tot moment. I això com es fa? Doncs en mitjançant la nutrició que se'ls donen a les UCIs pediàtriques, no? Què passa? Que els nens petits i els prematurs encara més tenen unes dinàmiques molt ràpides i llavors s'ha d'estar sempre a sobre per poder ajustar la nutrició perquè el nadó doncs, tingui, assegurar que sempre té l'oxigenació necessària. No? I això, en molts de casos, no s'aconsegueix. No s'aconsegueix perquè és molt difícil. En primer lloc, perquè no hi ha una mesura o no hi ha les mesures necessàries per saber si el cervell està rebent tot el que ha de rebre. No? Aquest projecte, una de les coses que es farà serà construir una mena de casc, diguéssim, per mesurar doncs, diferents metabolits en el cervell i poder tenir una idea, una estimació de l'oxigenació del cervell. Per això aquest projecte, que és un projecte europeu del programa Pathfinder, que se'n diu, que són projectes que estan més enllà de la frontera del coneixement. O sigui, són projectes que, aviam, això, esperem que això es pugui posar a la pràctica, però igual treurem 6 anys o 7 anys o 8 anys. No? Aquests projectes, el primer volem és demostrar que podem fer-ho, no? Demostrar que podem tenir les mesures suficientment bones com perquè després, a partir d'uns algoritmes predictius que desenvolupen a un altre dels socis nostres, amb els quals podem col·laborar molt de temps, nosaltres dissenyem un sistema de control que li diuen al pediatre, o que de manera de moment manual i no futur automàtica, que li diu doncs, com s'han d'ajustar la nutrició d'aquests nadons. Mira, es calcula que a Europa, a nivell europeu, el nombre de nadons prematurs que necessiten algun tipus de suport a l'escola, degut a aquestes deficiències cognitives, és de 125.000 a l'any, que és molt. Llavors, el que s'espera, quan aquest projecte pugui posar-se en marxa i si aquest projecte funcionés ja a tota Europa, doncs reduir a la cinquena part, a 25.000 persones per any. O sigui, l'impacte seria molt gran en el moment que això es pugui posar en marxa.
Doncs ja hem escoltat a l'expert, gràcies a Josep Bahí. Continuem ara amb molts més temes. I avui volem parlar també precisament de la situació que hi ha a les residències de Catalunya La falta de personal és evident en moltes d'elles, sobretot després de la pandèmia, després de la Covid. I avui volem explicar un cas especial, el cas de la Josefa. Ella viu en aquests moments en una residència, té 88 anys i ens vol explicar com és el seu dia a dia allà. Diu que falta personal i aquesta és la seva situació.
Carecen de personal i la Generalitat dice, lo que pasa es que no lo he conseguido averiguar bien claro cuántas personas tienen que haber asistiendo a los que estamos allí.
Claro, usted lo que quiere pedir, ¿no?, es que haya más personal para cuidar sí, a toda esa gente en la residencia,
eso vale,
¿verdad?
Eso vale dinero, ¿me entiende? Y así, si quiere poner la mano, es igual. Yo cuando entré aquí entré con un bastón. Cuando los disturbios que hubo.
Porque, Josefa, ¿usted cuántos años hace que está en la residencia?
Pues me parece que estoy 5 años, desde luego.
5 años. Porque, Josefa, una pregunta. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Qué es lo que necesita físicamente, de salud? ¿Cómo está?
La mente la tengo bien.
De acuerdo. Entonces son problemas de movilidad, quizás.
Aquí en la planta casi todos van en sillas de ruedas. Uh-huh. Y claro, necesitan una asistencia más grande. Aún así, de todas maneras, desde luego los que hay. Esa ha sido la piedra de toque desde el primer día.
Porque, ¿cuántas personas diría usted que hay para cada uno de vosotros durante el día? ¿En qué momento no, usted es atendida?
Mire, tienen que acostar. Así, acostar, cambiar de posición, cambiarles el pañal y otras cosas. Por la noche, en todo el edificio, en toda la residencia, hay 165 personas. Para esas 165 que llenamos a las 7:30, ¿me entiendes? Entonces nos suben a la planta con ascensor. Usted sabe, en el ascensor escasamente, pero esto estoy hablando de mi planta, que es la quinta. Uh-huh. Entonces aquí en la quinta, antes de la pandemia, pues estábamos más vigentes. Claro. Pero ahora, entre la gente que han cogido, o sea, que han entrado de fuera, bueno, de residentes, y los que habíamos que hemos empeorado, yo, por ejemplo, pues habemos de 23 a 24 personas. Uh-huh. Entonces, para estas 23 o 24 personas entran, ahora mismo me acaban de entrar el desayuno. Estoy sin tomar nada, lo que pasa es que yo hambre no tengo. Cenamos a las 7:30, desde las 8 hemos terminado. El cenar, te suben, tienes que esperar a veces más de una hora a que te metan en la cama. Se meten en la cama que en 3 o 4 minutos. Igual las que caigas de derechas que de detrás de eso. Mal, porque tienen prisa. No me puedo esperar porque me quedan tantos por meter en la cama. Entonces, las chicas tenemos para esos 23 o 24 personas. Tenemos 2 personas, me parece que entran a las 7:30. Les pagan 1.000 pesetas, que eso está estipulado por los sindicatos o por lo que sea. Y entran, me parece, que entran a las 6:30.
¿Y su familia? Entonces, ¿su familia qué opina de todo esto? ¿Tiene familia fuera de la residencia? ¿Habla con ellos? ¿Les cuenta su situación?
Mire, esa es otra parte. No, no tengo hermanos, ni hermanas, ni hijos, ni nada. Solo dos primos hermanos.
Doncs aquesta és la situació de la Josefa, amb 88 anys, en una residència. Aquest és el seu dia a dia. Seguim ara nosaltres parlant de més temes aquí, al programa del matí del cap de setmana. I d'aquí una estona ens endinsem dins del món virtual per parlar de l'últim producte que ha creat Apple, unes ulleres de realitat virtual. Però què s'hi amaga al darrere de tot això? Ara en parlem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Sin muchos años de experiencia, hablando en 6 idiomas. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle.
No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada. Pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito. Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro. Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Unes ulleres de realitat virtual. Aquesta és la nova aposta d'Apple i no tothom ho veu com una bona idea. Ho expliquem i ho debatim aquí al matí del cap de setmana. Apple ha presentat les seves primeres ulleres de realitat mixta que combinen realitat augmentada i realitat virtual. I atenció, perquè avui volem parlar més enllà. Atents, perquè el preu és de $3.499 i estaran disponibles, diuen, l'any que ve. Sobre tot plegat i sobre el que s'amaga darrere d'aquestes ulleres, volem parlar amb l'Enrique San Juan, director de Community Internet. Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo es este nuevo producto?
¿Cómo es este nuevo producto? Pues es un producto, digamos, que está enmarcado dentro de lo que son los dispositivos de realidad aumentada o visión artificial o todo lo que es, son aparatos para poder ver más allá de lo que es la propia realidad que nos circunda a través de entrar en mundos más cercanos al metaverso que no a lo que podemos tocar con nuestros sentidos propios.
Y es apto para muy pocos bolsillos, ¿no?
Absolutamente. Es un producto prohibitivo prácticamente para lo que es el gran consumo o para cualquier persona normal. Me refiero en un entorno tradicional de presupuesto que te puedas gastar en un aparato que además tiene bastante limitado su uso. Hay que tener en cuenta que en el mundo de los dispositivos de realidad virtual, como es este en el que se circunscribe la Apple Vision Pro, ya se esperaba, de hecho se deseaba hace años que Apple sacara un nuevo dispositivo, pero ha tardado mucho. Bajo mi punto de vista, Apple ha salido tarde, porque han pasado prácticamente 3 años, este octubre, vamos a decirlo así, van a cumplir 3 años desde que Mark Zuckerberg diera el pistoletazo de salida al metaverso, con lo cual las gafas virtuales formaban parte de ese universo. Así que 3 años más tarde, Apple saca las suyas. También ha salido mal, me refiero a tarde, mal y caro, sería el titular, tarde, mal y caro. Pues ha salido mal por una serie de elementos de diseño y el precio, tú ya lo has dicho, o sea, ha salido súper caro, $3.500, que es mucho dinero. No sé si tú te los vas a comprar, pero yo esperaré tranquilamente.
No lo creo. Claro, precisamente, pues sobre esto es lo que te iba a preguntar, ¿no? Es un producto que ya llevamos tiempo viendo, ¿no? No es ninguna novedad, entre comillas, ¿no? Y claro, la opinión de mucha gente es que ha llegado tarde, ¿no? Lo hemos visto mucho ya, está muy visto como para que ahora la gente se gaste este dinero comprando una cosa que ya tampoco es una gran novedad.
No, efectivamente, tú lo has dicho, y secundo completamente lo que tú acabas de manifestar. No es una novedad, y eso yo creo que en el entorno de Apple lo es prácticamente todo. O sea, Apple, si por algo se ha destacado, y yo soy un ferviente adicto a todos los productos de Apple, es por innovar, por estar una o dos, tres pasos por delante de la competencia y por abrir camino en áreas industriales y de consumo que no estaban exploradas. Así lo hemos visto, por ejemplo, con el iPhone, que es su producto clásico, pero también con los iPads y con los smartwatches que tienen pantallas y una serie de dispositivos que han ido siempre por delante. En este caso, no. En este caso, la presentación del Vision Pro es una acción reactiva tarde a lo que es el mundo del metaverso, que además, ahora mismo, con la eclosión de la inteligencia artificial, ha pasado a un plano secundario o terciario completamente. Está muy opacado por el gran brillo que tiene todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo, el metaverso, y para eso son estas gafas, para aplicaciones industriales o profesionales, que te ayuden a ver modelos o cosas así, que tampoco están muy definidas porque la presentación que se hizo fue bastante genérica. Pues eso, que ahora no es novedad y sorprende eso en una empresa como Apple.
Uh-huh. Además, es un dispositivo que funciona con una batería, dicen, ¿no? Y hace 7 años que la compañía trabaja en este proyecto. ¿Qué ha pasado que no se ha lanzado antes? 7 años son muchos en tecnología para crear un proyecto o un producto como este.
Son toda una vida, tú lo acabas de decir, son muchos años, 7 años para un producto de estas características. Ten en cuenta que ha ocurrido en 7 años. Ha pasado una pandemia, han pasado muchas cosas, es decir, el metaverso se anunció y ahora está medio dormido. O sea que has tenido que variar las definiciones del dispositivo y la propia ingeniería del producto varias veces, porque mientras no lo sacas, pues te tienes que ir actualizando en lo que está ocurriendo en el mercado, y desde luego en el mercado hay un competidor fuerte, que es nada más y nada menos que Meta. Y Meta, dentro de lo que es el campo del metaverso y de las aplicaciones de gafas de realidad virtual, pues lleva la delantera. Y además Meta, por ejemplo, se adelantó con sus gafas Quest, que no son tan bonitas como estas de Apple, pero vamos, que son muy utilizables, y además el precio de entrada está alrededor de los 300 euros, que no tiene nada que ver con los 3.500. Y luego sacó otra versión que era más pro, que valen 1.400 o 1.500 euros, que ya está más pensada para un público más profesional. Así que esta de 3.500, pues no añade mucha novedad, por una parte, ni tampoco añade una facilidad a la hora de conseguirla, aparte de elementos de diseño, que si quieres comentamos.
Exacto, sí, dime.
Bueno, pues para dos o tres cosas sobre el diseño de la gafa, que es muy bonita y que parece unas gafas de esquí fundamentalmente. Y el primer detalle que llama la atención desde el punto de vista de diseño de producto es que tengas que tenerlo conectado con un cable a una batería externa. Uh-huh. Lo cual es muy incómodo, porque es una cosa que te cuelga de la parte de atrás y que vas a tener que estar enganchado a un banco de energía, como los típicos que se utilizan para los móviles cuando te quedas sin batería, un poco más grande.
¿Constantemente esto, además? ¿O solo durante la carga, digamos?
No. O sea,
en todo momento.
Vas a tener que tenerlo enchufado. Uh-huh. Y la autonomía es de 2 horas. Con lo cual, si uno de los elementos que se presentaron como ideales para utilizarlas es como para ver una película, pero tú sabes que hoy en día las películas, la mayoría de ellas, son de largo formato, duran más de 2 horas. Así que eso quiere decir que no te va a servir para ver una película de estas típicas de Vengadores y superhéroes, que suelen durar bastante más. y no te va a servir porque vas a tener que volver a cargar la batería y será un tormento. Además, imagínate que tú estás en casa y que vas a estar solo o sola viendo la película con las gafas y el resto de la familia o tus amigos, ¿qué van a estar haciendo? Mirándote cómo estás absolutamente absorta y desvinculada del mundo viendo tu película. Y si quisieras tener a tu familia o a tus amigos viendo la película contigo, ¿qué quiere decir eso? Que vais a tener que tener, ¿cuántas gafas? ¿Cuatro? Imagínate una configuración normal así de familia típica, ¿no? Padre, madre, dos hijos. Pues cuatro gafas a 3.500 cada gafa. O sea, te sale más a cuenta irte a Estados Unidos a ver cómo se rueda la película en Hollywood y aún te sobrará dinero para cuando vuelvas. O sea, entonces no tiene mucho sentido desde el punto de vista de consumo. Y desde el punto de vista profesional, bueno, ahí quizás sí, pero entonces estamos hablando de un segmento muy pequeño de gente en los cuales metemos ingenieros, por ejemplo, en el sector sanitario, a nivel de elementos de visualización o de simulación de órganos, que ahí sí, pero ya estamos en un entorno profesional donde las cosas sí cuestan dinero, pero también tienen un rendimiento interesante. Por esa parte es interesante, por la parte de consumo no tanto.
Uh-huh. Y aún así, desde el punto de vista vuestro, ¿no?, que os dedicáis a todo este mundo digital, ¿creéis que va a tener éxito?
Yo creo que no, y me sabe mal decirlo. Creo que no por todo esto que hemos estado hablando, uh-huh. Y fundamentalmente porque además la previsión de la puesta a disposición y distribución de estos aparatos se estima, dijeron en la presentación, para el año que viene, y además que solo estarán disponibles en Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo las veremos aquí? Si es que las llegamos a ver,
yeah.
Pues no lo sé. Y en el resto del mundo que no sea Estados Unidos, ¿qué va a ocurrir? Entonces, francamente, no le veo un desarrollo de producto a nivel de explotación comercial muy brillante. Está quizá pensada para una élite, pero aún así tienen estos elementos de diseño que, leyendo la biografía de Steve Jobs, si en algún momento la has leído o alguien la puede leer, se dará cuenta que hay un capítulo en el que dice que Steve Jobs rápidamente diría que este producto no puede salir al mercado tal como está diseñado con esta cosa que le cuelga por detrás. Y además teniendo un peso considerable según aquellos que los han probado y que han hecho sus informes. Una de las grandes ventajas que tienen las gafas, por ejemplo, las de Meta, las Quest y las Quest 2, es que, vale, están hechas de plástico, pero pesan poco relativamente comparadas con esta gafa, que está hecha de metal y de elementos de cristal. Y además, imagínate que se te caen y se te rompen, ¿no? Entonces, o sea, es un drama familiar eso.
Hombre, después del precio que ha costado.
Sí. Entonces, ¿quién las va a tener? Entonces, bueno, aparte de eso, tiene elementos interesantes como son la manipulación de objetos, que no tiene mandos ni tiene sistemas para manipular que sean distintos a la gafa, sino que lo hace simplemente por gestos de la mano. Eso está interesante, pero ya lo hacían las Meta. Las Meta ya hacían ese tipo de cosas. Las Meta de las Quest de Meta. Y también tiene elementos interesantes como son la posibilidad que la gente vea tus ojos a través del cristal de la gafa cuando tú estás viendo hacia afuera de la gafa, más allá de lo que verías, simplemente inmerso en una realidad virtual. Quizás es difícil de que la gente lo entienda, pero si tú estás presente en un entorno virtual, imagínate un juego, estás muy metido ahí. Ahí no se te van a ver los ojos. Pero si activas la visión que traspasa las gafas para ver tu entorno normal, como si te las quitaras, ¿no?, pues ahí sí se te ven los ojos. Y esa es una sensación muy extraña. Por una parte, que se te vean los ojos, que en realidad es una pantalla que está por delante, ni siquiera son tus ojos. O sea, tiene una serie de elementos tecnológicos que están muy bien y que sientan, yo creo, una base interesante para a partir de ahí desarrollar nuevos interfaces que sean aplicables a otro tipo de dispositivos. Pero a la pregunta tuya, si yo creo que van a tener éxito, no creo que tengan mucho éxito, lamentablemente no. Uh-huh. Han salido muy tarde.
Claro, antes hablábamos, ¿no?, de que han tardado 7 años para acabar este proyecto, ¿no? Normalmente, claro, decíamos que es tarde, ¿no? 7 años son muchos, pero normalmente, ¿cuántos años se tarda o cuánto tiempo, ¿no?, se tarda para crear un producto de este estilo, ya sea un teléfono móvil, ya sea unas gafas de realidad virtual, un ordenador, un Apple Watch, ¿no?, también de estos, normalmente, ¿cuánto es el tiempo estipulado que de media pues se tarda para crearlo?
Las empresas de tecnología trabajan con lo que se llaman olas de desarrollo, en las cuales van testeando, probando dispositivos y prototipos y también adaptándose más o menos a lo que son las exigencias del mercado. Siempre se suele pensar o decir en el nacimiento o puesta en marcha un producto, ¿qué problema resuelve? ¿O qué problema podría atajar, ¿no? Y entonces eso es lo que guía la producción. ¿Cuánto, por ejemplo, le ha costado a Apple el desarrollo de las pantallas táctiles de los iPhones? Pues eso ya lo tenía Apple más o menos trabajado unos 2 o 3 años antes del lanzamiento del iPhone. De hecho, hay un estudio recurrente que está en las patentes que este tipo de empresas registran de forma normal en los agentes de patentes de Estados Unidos, y ahí tienen diversas iniciativas e innovaciones registradas de antemano, que no las presentan al cabo de 2, 3, 4 años, o incluso no las llegan a presentar jamás si el producto no madura lo suficiente. De tal manera que las pueden tener tranquilamente unos 3, 4 años, vamos a llamarlo macerando, que en realidad se están desarrollando, o las tienen ahí como un producto posible, hasta que llega el punto en el que las convierten en realidad. Yo creo que este ha sido el camino que ha seguido esta gafa y que básicamente siguen todos los nuevos productos. Eso no es así, por ejemplo, con productos ya establecidos, como el Mac, que se van incorporando nuevas mejoras, pero sí el lanzamiento de una nueva categoría de producto, eso sí exige unos cuantos años, pero quizás 7 y 3 años después de las primeras de Meta, quizás no es muy apropiado.
Claro, Enrique, tú me podrás explicar esto mejor, porque estamos en una carrera por la realidad virtual. Claro, Apple ha sacado estas gafas, hemos visto que ya se han visto, ¿no?, de hecho en otros lugares ya anteriormente, ¿no?, que ya no se trata de una novedad. ¿Es esto una carrera, la de la realidad virtual? El que vaya más rápido y el que saque las cosas antes, pues es el que gana en este caso.
Más que una carrera, que sí que a nivel tecnológico siempre estamos en esa carrera, se trata de conquistar mercados y aplicaciones que realmente puedan suponer un valor añadido de utilidad y de dinero para las empresas. Utilidad para los usuarios y dinero para las empresas. Y aquí, por ejemplo, hay diversas áreas en las cuales este tipo de dispositivos son muy interesantes en su uso profesional e industrial. Por ejemplo, ayer o anteayer hablaba con una rectora de una universidad latinoamericana en la cual están desarrollando un propio laboratorio de realidad aumentada, realidad virtual y otras realidades para incorporar lo que son las prácticas de los estudiantes de odontología, que puedan empezar a operar maxilares y encías y todo ese tipo de cosas a nivel de realidad virtual con gafas de este estilo, y que esas prácticas les cuenten a nivel académico como prácticas curriculares. Entonces, en ese tipo de entornos se ve claramente la ventaja de disponer de este tipo de instrumentos que puedan simular y habilitar a la persona que los controla en los movimientos y generar ahí un aprendizaje en lo que deberían hacer, lo que no deberían hacer, sin tener aquí un paciente con la boca abierta, sin tener que estar trabajando en otro tipo de modelos. Ahí se ve bien. En la parte de ingeniería también, cuando hablamos de construcción de edificios o de la optimización de líneas de montajes en fábricas, como por ejemplo la automovilística, que antes hay casos típicos de BMW en esta línea, que cuando se plantean optimizar una línea de ensamblaje, no lo hacen construyendo otra línea de ensamblaje física y material, sino que lo hacen con lo que se llama un gemelo digital. Es decir, una simulación en toda regla de lo que pretenden cambiar. Y todo eso, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se puede llegar a uno a meter en el gemelo digital? Pues a través de gafas de realidad virtual. Y aquí está, nuevamente, un producto que tiene una aplicación interesante. Sí. Si lo ponemos en paralelismo con otro tipo de mercados que tengan aparatos muy caros, como por ejemplo es el sector médico, que los escáneres, los aparatos de TAC, o incluso de radiografías o cualquier otra cosa que en la parte, por ejemplo, de oftalmología, todos los escáneres que te ven la retina y te modulan el ojo y todo ese tipo de cosas son carísimas. Así que tiene sentido generar también algún artefacto como esto que esté orientado a mercados que pagan mucho dinero por este tipo de dispositivos. Pero son, insisto, mercados profesionales.
Ya. Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros un día más, en este caso, sobre estas gafas de realidad virtual que ha sacado Apple y que cuestan una barbaridad, $3,499, $3,500 euros, hay $3,500 casi disponibles, como bien decíamos, ¿no? Para muy pocos bolsillos. Veremos si acaban teniendo éxito o no. Pero desde luego nosotros no nos las compraremos, ¿no?
En la primera instancia no.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Buenos
días. Gracias a vosotros. Buenos días.
I ens anem de celebració perquè la 42a edició de l'Aplec del Cargol de Lleida ha batut rècords enguany amb la participació de 115 colles, 8 de les quals han sigut noves, i 14.500 panyistes. Així, des de la Federació de Colles de l'Aplec, el FECOL, han afirmat que l'expectativa s'ha complert i esperen que l'any vinent es continuïn batent rècords perquè se n'incorporaran de noves. En parlem amb el president de la Federació de Colles, el Ferran Pedrix. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La festa dieu que s'ha complert amb les expectatives, no? I confieu en mantenir la mateixa xifra l'any que ve.
Bé, sí, aquest any hem assolit unes xifres de rècord, donat que hem pogut ampliar el recinte de colles i s'han apuntat a la plec 8 colles noves. Encara ens queda un espai del recinte que podem aprofitar, per tant, l'any que ve es preveu que encara tinguem una altra xifra rècord amb la incorporació d'entre 5 i 8 colles més, el que suposaria arribar ja a superar la xifra dels 15.000 collistes.
I com ha sigut la jornada aquests dies?
Bé, la veritat és que estem molt contents perquè la climatologia ens ha acompanyat. Vam tindre un petit ruixat el dissabte a la tarda, però que no va tindre més importància, que havia de traslladar algunes activitats d'ubicació. I les colles, amb moltes ganes, han viscut un aplec realment fantàstic. Molta participació en tots els esdeveniments que hem fet al voltant de l'aplec i un gran nombre de visitants que un any més han pogut gaudir de l'oferta tant cultural com gastronòmica que proposem a la nostra festa.
Quines han sigut les novetats d'enguany?
Bé, aquest any hem apostat per millorar la restauració. Hem inaugurat un restaurant nou dintre del recinte de l'Aplec, que ha estat molt ben valorat, la veritat. I en quant a activitats, tenim un conjunt d'activitats de l'Aplec infantil, perquè la nostra festa és molt, molt familiar i ve tot tipus de públic. I vam fer una activitat de pintura de grafitis, ¿vale?, perquè els més joves poguessin començar a pintar amb els esprais i realment els hi va agradar molt, no?, a més dels castells inflables, etc. Per la resta, és una edició marcada per la continuïtat en tots els esdeveniments. Realment, el programa de colles és molt destacable perquè les colles dintre seu fan més d'un centenar d'activitats obertes al públic i que basteixen un programa general d'activitats a fer l'aplec realment fantàstic, no? Destacar, bé, en definitiva hem tingut concerts en directe de grups realment molt bons i una aposta pel talent, no?, pel talent de Lleida. Hem estrenat la rumba de l'aplec, la vam presentar al Caragolasso. Realment ha estat una edició molt rodona que jo destacaria el conjunt, no?, el conjunt d'activitats i el conjunt d'oferta que donem tant als collistes com a visitants.
Mm-hmm. El públic familiar també ha guanyat protagonisme, no? Han vingut moltes famílies a gaudir de l'aplec aquest any?
Sí, la veritat és que és una tendència que veiem des de fa ja uns quants anys, no? La festa és una festa molt intergeneracional. Estem juntant a dintre de les colles, a taula, al voltant del Caragol, a tres generacions, la majoria de colles, els padrins, els pares i els fills, i els nens esperen la festa tant o més que el jovent, no? Sí que és veritat que hi ha molts aplecs i molts horaris i que la part més nocturna és la part més jove, de concerts, etc., i de festa més esbojarrada, però durant tot el dia hi ha una activitat frenètica en el recinte i la presència dels nens és molt habitual i realment, diguem que tenim cartera i el futur de la festa està més que assegurat.
I si parlem de colles, no? Les més tradicionals han demanat més espai per créixer, no? I a més també hi ha hagut una ampliació del recinte, no? Aquesta festa gastronòmica de Lleida doncs, ha pogut sumar, gràcies a aquesta ampliació, 8 colles noves i a més aquestes que ja teníeu també s'han ampliat.
Bé, a veure, l'espai és el que és, no? Les colles que hi havia fins ara tenen el seu recinte marcat i acotat, no? El que sí que és veritat és que dintre d'aquest recinte estan plenes. Uh-huh. Han de dir que no a gent que es vol apuntar a la colla, però per manca d'espai doncs no es poden encabir, no? Bé, el recinte de Fira de Lleida és el recinte que tenim per fer la festa. La veritat és que és un recinte ideal perquè està enmig de la ciutat, podem vindre a peu sense cap problema, està connectat amb tots els barris de la ciutat i està molt ben situat, no? El problema de l'espai, bé, en definitiva, s'estan fent colles noves, podem ampliar aquesta zona que us he dit que aquest any hem pogut ocupar parcialment, tenim ja 5 colles que ens han dit que aquest any no arribaven per problemes d'infraestructura, logístics, per participar a plec, però que ja ens han dit que comptem amb ells per la propera edició, amb la qual es preveu que el proper any puguem acabar d'ocupar tot l'espai aquest que tenim disponible i augmentar el nombre de collistes, no? Si bé no es podrà créixer amb les colles tradicionals, no? Tindrem l'opció de crear, fundar colles noves i aquí encabir-hi els collistes que no estan ara en cap colla.
I diríeu que us heu mostrat algo sorpresos per la irrupció d'aquest any de penyes amb un nombre més gran de membres?
No, bueno, és una tendència. L'any anterior ens vam trobar igual, sense poder ampliar les colles. Nosaltres vam fer un esforç molt important durant el període de pandèmia per continuar mantenint viu l'esprit de la plec i les ganes de participar a la nostra festa i realment ens en van sortir, no? Quan vam tindre l'oportunitat de tornar a fer la plec, teníem una mica de por de com estaria doncs això, no? El pols de les colles i les ganes de tornar a reunir-nos a fer a plec, i va ser just el contrari, no? Les colles més plenes que mai, les colles a plena ocupació, i ja fa 2 o 3 anys que tenim aquesta realitat, no? Que realment les colles més aviat no han de dir que no a la gent perquè ja no hi caben, no? Uh-huh. Llavors, no creiem que això sigui un problema més enllà de que, evidentment, ens agradaria encabir a més amics i a més familiars, i no ho podem fer, no?
I al maig de l'any vinent tornareu, no? Sempre es fa en aquesta època de l'any?
Sempre és el quart cap de setmana de maig. Penso que el maig a Lleida és el mes per excel·lència. És un mes ideal en quant al temps, no fa ni fred ni calor encara, i és on se fan la majoria d'activitats de la ciutat, des de Fira de Titelles, Festa Major, Moros i Cristians, i el quart cap de setmana és el que es fa l'aplec del Caragol. Aquest any l'hem hagut de retardar una setmana més, d'endarrerir-lo, del tema de les eleccions, perquè no podia coincidir una manifestació com la nostra, tan i tan gran, que ocupe a la majoria de cossos i seguretats de l'Estat i seguretat privada nostra en l'esdeveniment, no és compatible amb una jornada electoral, no? Mm-hmm. Llavors l'han tingut que retardar, ja us dic, una setmana més i anar-nos-en a la primera de juny. Bueno, això ens passa cada 4 anys, els propers 3 continuarà tornant al seu lloc habitual el quart cap de setmana de maig.
Doncs Ferran Pedrix, president de la Federació de Colles, d'aquestes colles de la plec del Cargol de Lleida, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos els resultats d'aquesta jornada. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i si no heu pogut vindre aquest any amb nosaltres a la plec, doncs us convido que en les properes edicions pugueu vindre i gaudir de la festa amb nosaltres.
Anem al següent. Merci. Fins aquí l'actualitat de la setmana. Nosaltres tornem el proper dissabte. Gràcies per la confiança i que acabeu de passar un molt bon dia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.